El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts un dia més del matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. I escolteu, us vull llançar una pregunta. Vosaltres esteu a favor de la reducció de la jornada laboral? Què us sembla? 37 hores i mitja. Doncs nosaltres avui ens hem proposat anar a veure si podria sortir o no a compte. La propuesta de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales ha generado de hace un tiempo hacia aquí un amplio debate en España, especialmente entre pymes y autónomos. Esta medida, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, podría tener importantes implicaciones en la gestión, operatividad y competitividad de estos sectores que representan una parte fundamental del tejido empresarial del país. Hoy queremos hablar de si realmente es una buena idea esta reducción de jornada y si es posible que se implemente más pronto que tarde aquí en España. Hablamos con el socio fundador de Valio Consulting, Yannick Chartón. Yannick, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es posible que dentro de un tiempo tengamos esta jornada laboral de 37 horas y media?
Sí, es más que probable que la tengamos. Lo único es de calcular y medir bien el impacto en las pymes y los autónomos, sobre todo con el aumento de los costes operativos que esto supone.
Menos horas, más productividad. ¿Esto será así o no?
Menos horas, más productividad, será así porque es una obligación para las pymes. No van a poder ni contratar para sustituir a dos horas y media de una o dos, tres personas. Así que van a tener que adaptarse para tener más productividad y compensar la bajada de la jornada.
¿Y cómo afectaría el hecho de trabajar menos horas y producir lo mismo? ¿Crees que será positivo para los trabajadores?
Para los trabajadores hay dos aspectos. Será positivo porque hay más tiempo libre, pero puede tener también un impacto negativo porque las empresas van a tener que reorganizarse, cambiar métodos de trabajo, y eso puede afectar negativamente la moral de los empleados y crear incertidumbre también.
Uno de los principales desafíos es el impacto de esta productividad de la que hablábamos. Ahora decíamos que para los trabajadores podría tener una parte positiva y también una negativa, pero para las empresas en general, supongo que también depende del sector, ¿no?, en el que se trabaje y cómo podrá afectar esto, ¿no?
Sí, hay sectores por los cuales va a ser mucho más complicado de optimizar todavía algo muy optimizado y que el tiempo no trabajado sí que tiene un coste, como la hostelería o la construcción, por ejemplo. Las empresas de servicios sí que tienen más posibilidad de optimizar todavía procesos y entonces de no sufrir tanto el impacto de la bajada.
Una de las cosas a destacar es también, ¿no?, la implementación de nuevas tecnologías que vosotros mismos decís que puede ser una solución, ¿no?, para mitigar estos desafíos. En este caso, ¿las tecnologías jugarían a nuestro favor si reduciéramos la jornada laboral?
Sí, efectivamente. Eso es una de las soluciones para contrarrestar eso. Es invertir en nuevas tecnologías, también en formación. Y la solución no es solo las nuevas tecnologías, es también cómo el gobierno, el Estado, va a ayudar vía subsidios, vía ayudas fiscales, a acompañar a las empresas a utilizar estas nuevas tecnologías.
Hablábamos de un periodo corto de tiempo, ¿no?, para implementar esta reducción de jornada laboral. ¿En qué momento crees, Yannick, que vamos a empezar a ver esto, que esto sea una realidad, esta jornada laboral de 37 horas y media, que se empiece a implementar ya en algunos sectores o en algunos trabajos? Más o menos, desde tu experiencia, ¿no?, desde tu misma opinión, ¿cuánto crees que vamos a empezar a ver esto?
Bueno, es que, de mi opinión, necesitamos, eso es más bien voluntad política, ¿no? Pero necesitamos un periodo, algo muy flexible para poder implementarlo. En una empresa clásica, una pyme y por los autónomos, lo oportuno sería de esperar por lo menos un año hasta desarrollar toda la posibilidad de optimizar la productividad, de subir la productividad para poder mantenerla. Así que, para mí, el plazo lógico sería que empezamos poco a poco hasta llegar a esta jornada en 2026.
En 2026. Pues veremos si es así. De aquí a 2 años, bueno, 1 y medio, ¿no? Podemos decir también casi. Veremos si esto es una realidad, si acabamos trabajando menos horas y si producimos, en este caso, lo mismo. Yannick, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Y te llamaremos en 2026 para que nos hagas una...
Sin problema, estaré aquí.
Exacto, una radiografía de a ver cómo va. Muchas gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias, hasta luego, buen día.
El Departament de Salut ha començat des de fa uns dies a enviar missatges a les famílies amb nens de 6 a 8 anys de l'àrea metropolitana de Barcelona per instar-los a immunitzar-se amb la quarta dosi de la vacuna de la polio, si és que no la tenen posada. En total, es va estimar que s'enviarien uns 25.000 missatges i, a més, l'Agència de Salut Pública ha enviat una carta als centres de salut demanant-los que facin un recompte dels nens no vacunats de la polio que tenen en els seus sistemes. Aquests moviments arriben després de que s'hagi detectat el virus a les aigües residuals del Besòs. Per parlar sobre què és la polio i conèixer més en profunditat el tema, en parlem amb la doctora Judit Villar, que és coordinadora de la Unitat de Malalties Importades de l'Hospital del Mar, cap de secció de malalties infeccioses i metgessa adjunta de malalties també infeccioses. En parlem amb ella sobre el tema. Doctora Villar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem abans de res de la polio, no? que es va detectar el virus en les aigües residuals del Besòs. Què és, bàsicament, aquest virus?
Doncs el virus de la polio és un virus que es va detectar ja al període egipci, o sigui que és tan antic com la humanitat. De fet, és un virus que afecta sobretot a les persones, a l'ésser humà, i que ha costat molt d'erradicar, s'ha pogut erradicar gràcies a la vacunació. És un virus que va fer molts brots al llarg de la humanitat i que es transmet per contagi fecal oral, que diem, o sigui, per ingesta, bàsicament, afecta el tub digestiu i el 99% de les infeccions habitualment són asimptomàtiques, però en un 1% el virus el que fa és que pot anar al sistema nerviós central i el que fa és afectar a el que diem la motoneurona i donar diferents tipus d'alteracions motores, tipus des d'una paràlisi menor, reversible, a lesions més greus que també quedaran seqüeles. Per això és algo excepcional, menys d'un 1% dels casos de la infecció.
Uh-huh. I afecta a tothom d'igual manera o més als nens? Perquè, clar, si parlem d'aquesta vacunació, està centrada particularment en els nens, no?
Sí, habitualment el virus s'ha aconseguit erradicar perquè quan amb les campanyes de vacunació massiva i també els països són els adults, com habitualment afecta als nens, normalment les dones embarassades passaven els anticossos al recent nascut i lo protegien. Clar, aquí el que ha passat és que ara durant molt de temps, com el virus havia deixat de circular, doncs han començat a haver casos en països on les campanyes de vacunació no s'han fet bé, tipus doncs, Afganistan o Pakistan, que seria el virus salvatge, i després també els casos que s'han detectat més recentment són casos derivats de la vacunació, en el sentit de que la vacunació s'ha fet massivament amb un virus que és atenuat, no és mort. El virus s'ha eliminat per l'orina dels nens vacunats i en poblacions que han estat malament vacunades, o sigui que hi ha hagut pocs casos de vacunació i per això el virus ha pogut circular, aquest virus eliminat per els nens vacunats, el virus ha mutat i s'ha transformat de nou en un virus potencialment agressiu. I per això s'estan reforçant no solo les campanyes de vacunació en nens que no han estat vacunats completament, sinó també en viatgers que van a zones on ha tornat a circular aquest virus que seria no el salvatge, sinó que el virus derivat de la vacunació, que diem.
Mm-hmm. Clar, s'han enviat uns 25.000 missatges, no?, per tal de posar-los aquesta quarta dosi de la vacuna als nens entre 6 i 8 anys, però si no tenen la vacuna, què és el que els hi pot passar a aquestes criatures que estan sense vacuna?
Doncs en un 99% dels casos, res, perquè és una malaltia, com he dit, que és asimptomàtica, com qualsevol virus, pot donar un quadre de febre, malestar general o pràcticament res. Però en aquest 1% pues, podria donar afectació neurològica en aquest sentit, no?, d'afectació motora, i podria deixar seqüeles, i per això s'ha de reforçar la vacunació. Sí, perquè és molt raro, però podria ocorrir, i per això pues, la vigilància epidemiològica ha fet la seva feina, que és detectar, com ja es va fer en screening d'aigües residuals, per trobar no sol aquest virus, sinó moltes altres malalties que es testen habitualment, i en el moment en el que es detecta, no solament aquí, als Estats Units, etcètera, doncs el que es fa és reforçar les campanyes de vacunació.
Uh-huh. I en adults afecta també d'aquesta manera? Té els mateixos símptomes, entre cometes, encara que dius que és asimptomàtic, però té els mateixos efectes o afecta en diferent manera, o bàsicament doncs, és quasi impossible que un adult l'agafi?
És molt difícil. Habitualment és una infecció que com dic, són nens que s'estan desenvolupant i és precisament els que són més atacats en adults. És una malaltia que, evidentment, es poden infectar i pot afectar de la mateixa manera, habitualment asimptomàtica, però en un percentatge podria donar lesions motores. De fet, també vacunem els adults que van a zones de risc on hi ha rebrots de polio.
Uh-huh.
Però sí que els nens també, perquè per el tipus, sobretot els nens petits, que tenen molta menys higiene, no?, en el sentit de que aquesta afectació que es dona de tipus oral fecal, no?, que es toquen entre ells, tenen molt més contacte, menys higiene, quan fan les deposicions, etcètera, són els nens que estan especialment en risc d'infectar-se. Els adults tenim més cura de la higiene de mans, tenim més cura també entre nosaltres, no? No tenim tant contacte persona a persona, i és molt més difícil que es produeixin aquests focus d'infecció com els nens. Però, potencialment, les lesions que podríem tenir serien semblants a les dels nens, sempre parlem d'aquestes excepcions d'afectació neurològica.
Uh-huh. I quin tractament té si contraus la polio? Com es cura?
Doncs hi ha un antiviral, però que no es fa servir extensivament, i que de fet està en estudi, però que es podria administrar en casos excepcionals, però a dia d'avui és un virus que, com molts virus, pues no té un tractament específic. Per això el que s'ha de fer és la vacunació i la prevenció, que és el més efectiu en aquests casos.
Mm-hmm. D'aquesta manera no tindria tractament? S'aniria sol o què és el que passaria?
Sí, habitualment, com he dit, el 99% de les infeccions són asimptomàtiques, per tant, el virus passa, no t'enteres i et deixa immunitat. Hi ha diferents tipus, però bueno, en principi et deixaria immunitat. I si tens el cas de que es detectés una infecció simptomàtica i greu amb lesions de la motoneurona, pues es podria valorar demanar un antiviral específic, i si no, pues moltes infeccions, aunque tinguin símptomes neurològics, s'autoresolven. O sigui, no s'ha de donar un tractament específic, però sí que és molt important tenir en compte que, no, que a pesar de la excepcionalitat, o sigui, no volem alarmar ningú amb aquesta malaltia, uh-huh, ni tampoc dir que deixarà seqüeles ni que tindrem, no, casos ara de polio aquí a Espanya. El que hem de pensar és que habitualment s'autocura, diguem, no, el cos l'elimina i no cal cap tractament, però bueno, en casos excepcionals es podria valorar l'antiviral. Com dic, el més important és la prevenció.
La prevenció. Doncs, Judit Villar, doctora, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos què és aquest virus, d'on ha sortit i el que s'ha de fer, que és el més important, que és aquesta prevenció i sobretot, vacunar-nos. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara hablamos de una unitat pionera de l'Hospital de Bellvitge i el Sagrat Cor de Martorell, que han propuesto un nuevo modelo terapéutico para tratar a pacientes con una enfermedad resistente de muchos años de evolución, los trastornos de la conducta alimentaria, que son enfermedades mentales muy graves. La anorexia nerviosa, la bulimia o el trastorno por atracón son algunos de ellos, pero no son solamente los únicos. También hay otros cuadros más inespecíficos que no encajan exactamente dentro de ninguna de estas categorías, pero que también son TCAs igual de complejos y peligrosos, o incluso más. Sobre este tema queremos hablar hoy con el director de esta unidad, Fernando Fernández. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de esta unidad pionera, ¿no?, en la unión de estos dos hospitales. ¿Qué novedades traéis vosotros?
Uh-huh. Bueno, bien, era dar atención y sobre todo tratamiento a los casos que, bueno, llevan muchos años de evolución, que han fracasado tratamientos previos, que pueden llevar 20, 25 años de duración, que han perdido un poquito la esperanza, y lo que intentamos sí es recuperar esos objetivos perdidos y sobre todo sí el poder darles una solución y sobre todo una funcionalidad en su vida.
Normalmente los pacientes que tienen TCA, este trastorno de la conducta alimentaria, y que están con vosotros, son pacientes, como decías, ¿no?, que llevan la enfermedad ya con un recorrido de muchos años y que han perdido, como comentabas, la esperanza. Normalmente son gente más mayor, ¿no?, de lo habitual en estos trastornos, ¿no? Normalmente estos trastornos, la edad es de unos 12 y 21 años, pero hay gente que lo arrastra, desgraciadamente, durante muchísimos más años, ¿no? ¿Son especialmente estos casos los que acogéis vosotros y los que tratáis, ¿no?
Ciertamente los trastornos de la conducta alimentaria cursan en general con una evolución crónica, si bien dependiendo de cuándo, de su severidad, de cuándo se inician y de otros factores, puede ser más o menos corta la duración. Como bien comentabas, entre la mayoría podrían estar entre los 12 y 25 años, sin embargo, hay un tanto por ciento de pacientes, nada despreciable, que no se recuperan o se recuperan solo parcialmente. Hablamos que alrededor de un 40% de casos o bien se recuperan parcialmente o no lo hacen. Estos casos, como podemos imaginarnos, se pudieron empezar a los 12, 13 o 15 años, pero ahora ya tal vez pueden tener 30, 35 o 40 años. Es decir, son casos que no han dado resultado a tratamientos previos y que la duración se va alargando en el tiempo.
Y la mayoría son mujeres, ¿no?
En general, trastornos alimentarios, la mayoría son mujeres, 9 de cada 10 suele ser mujeres, pero también hemos de tener en cuenta que hay varones con trastorno de la conducta alimentaria. También tendrían cabida, evidentemente, si son el caso.
Exacto. La enfermedad de estos pacientes podemos decir que está como enquistada, ¿no?, que está allí presente, y muchos de ellos, los que dicen, lo que dicen es que el problema es mental, que no es físico ni es alimentario, sino que es porque realmente la salud mental en este caso les falla, ¿no?
Así es, ¿eh? Son trastornos mentales en general, los trastornos de la conducta alimentaria, así se entienden, que afectan a la alimentación y el peso, que los que evolucionan más favorablemente, afortunadamente, tal vez después de 2, 3 o 5 años pueden recuperarse completamente, pero desgraciadamente, como decíamos, habrá casos, y no pocos, que van alargándose a lo largo del tiempo de su vida y les van repercutiendo negativamente a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de estudios y laboral.
Aquí tenéis en esta unidad, ahora estaba viendo un poco lo que hacéis y apuntáis un dato que es también muy importante, ¿no? Y es que normalmente cuando vemos a alguien que sufre anorexia es alguien que está muy delgado, ¿no? Pero en este caso hay gente que tampoco sufre una delgadez extrema, ¿no? Pero aún así el problema lo tiene y continúa también a lo largo de los años, ¿no?
Claro. Hemos de diferenciar tal vez entre los casos que tienen una delgadez más extrema y generalmente lo solemos ver en etapas más agudas, es decir, etapas más tempranas, que llevan corta duración del trastorno, y corta me refiero a menos de 10 años, pero en cambio en casos que se estancan y se enquistan en el tiempo, generalmente, si bien sí están en bajo peso, no suele ser la situación principal, sino más bien sí esa pérdida de calidad de vida, de funcionalidad y sobre todo esa preocupación continua en cuanto al trastorno alimentario y el aislamiento que están teniendo a nivel social.
Uh-huh. Una de las cosas que hacéis con este nuevo dispositivo puesto en marcha entre los dos hospitales es tapar un poquito este agujero asistencial, ¿no? El hecho de que hay tratamientos o hay asistencia específica que en estos casos pues no cubre la salud de estas personas, y vosotros lo que hacéis es dar un poco de esperanza, un rayito de luz, ¿no?, a todos estos perfiles de pacientes tan concretos, pero que a la vez tanta ayuda necesitan, ¿no?, porque llevan más de la mitad de la vida así, sufriendo, ¿no?
Ciertamente, ¿no? Llevan ya muchos años sufriendo con esta problemática, han fracasado tratamientos previos. Algunos de ellos, los que mejor han evolucionado, por supuesto, han dado buen resultado en sus unidades de referencia. Pero ¿qué ocurre con esos casos que se enquistan en el tiempo y que no evolucionan favorablemente? Es donde queremos dar, sí, un pequeño empuje, ayudar, sí, a las unidades. Es importante decir que en este caso es un dispositivo que se ofrece también para las unidades y a disposición de las unidades. La comunicación entre nuestro dispositivo y las unidades de trastornos de la conducta alimentaria es directa, con lo cual cuando el paciente ingresa, viene con unos objetivos ya pactados y hablados y consensuados entre los dos dispositivos, y cuando se va a ir de alta lo mismo, es decir, cuando se va de alta se consensúan qué objetivos seguirán realizando en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria que tengan como referencia.
¿Y cuánto tiempo dura este proceso, este recorrido terapéutico, más o menos?
Sí, el tratamiento suele durar alrededor de 4 meses, estarán con nosotros y, como ya digo, estarán abordando también otros aspectos también del día a día, de funcionalidad, de recuperación también mínima a nivel laboral y social, también de trabajar a nivel familiar muchos aspectos que tal vez han quedado ahí en el tintero y que no han podido ser abordados, y sobre todo toda una serie de dinámicas disfuncionales que ha generado propiamente la excesiva duración del trastorno.
Porque si tuvieras que decir, por ejemplo, el perfil del paciente que sí que tiene más posibilidades de curarse, y el perfil que, por ejemplo, lo tiene más complicado, al final se trata también de una cuestión de actitud, ¿no?, de querer salir de allí, ¿o es más un problema que va mucho más allá?
Claro, si pensamos un poco en el perfil que va a tener más dificultades para recuperarse en un dispositivo habitual de trastornos alimentarios, en general suelen ser casos que tienen mayor comorbilidad con otros trastornos mentales, o bien abuso de sustancias, o también problemas afectivos, o trastornos más de personalidad. Es decir, que no solo se encajaría dentro de un trastorno alimentario propiamente, sino que hay una comorbilidad importante. Muchas veces también tienen que ver con rasgos específicos de personalidad, en donde generalmente hace que tengan mayor resistencia a cambiar, menor flexibilidad a veces cognitiva, mayor perfeccionismo, que hace que sea más difícil también salir de su propio problema. Y luego no hemos de olvidar el componente de soporte social o familiar, que si bien muchas veces está ahí, habrá casos en los que eso no ocurra y realmente se sientan, bueno, pues realmente bastante solos.
Y en el caso, porque claro, si vosotros tratáis a gente que lleva tanto recorrido, ¿no?, en la enfermedad, en el caso de darles el alta y que volvieran a recaer, ¿podrían volver otra vez a vuestra unidad o ya tendrían que pasar por otro lado?
No, no, por supuesto que podrían. Lo único, claro, lo que intentamos es minimizar esa situación. Uh-huh. Y, por supuesto, lo que queremos es que una vez salgan de nuestra unidad, continúen el tratamiento en las unidades de referencia de trastornos de la conducta alimentaria en una situación mucho más favorable y con más posibilidades de salir de su trastorno de la conducta alimentaria.
Claro.
Hemos de tener en cuenta que son casos que muchas veces ya están estancados en el trastorno alimentario, estancados muchas veces también en el sistema y que por tanto no se están recuperando. Con lo cual cualquier pequeña esperanza que se les pueda ofrecer y sobre todo ánimo de cara a la recuperación es bien valorado.
Claro. Pues Fernando Fernández, director de esta unidad pionera del Hospital de Bellvitge y el Sagrat Cor de Martorell, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por dar la oportunidad, sobre todo, a esta gente que lleva tantísimos años luchando contra el trastorno de la conducta alimentaria. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
I de seguida parlem també d'estafes, perquè n'hi ha de molts tipus.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Que me he enamorado. Me iría hasta el fin del mundo si hiciera falta.
Bueno, pero ¿ella qué opina? Porque a ver si vas a llegar al fin del mundo y no hay nadie.
Para llegar lejos, no te la juegues. Ven a Citroën Service y realiza el mantenimiento anual de tu coche con lubricantes Total Energies. Pide tu cita en citroen.es y entrarás en el sorteo de uno de nuestros premios.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Madrid. Te esperamos.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com us anunciava abans de la publicitat, cada dia surten víctimes i víctimes de gent que cau en estafes. Ara en coneixerem dos de molt concretes. I atenció a la història que expliquem ara. El món de les estafes creix cada dia més, fins al punt que aquest cop ha aconseguit fer un nou pas per enganyar els usuaris més desconfiats. Avui volem explicar el cas de la Núria Codina, que denuncia la suplantació d'un contacte personal que li demanava un bizum. Una estafa que en aquest cas ha sigut doble, tant a ella com també al seu veí. Núria, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, tota la història, tota l'estafa gira entorn al teu veí, un home gran, no?, que et demanava un favor. Evidentment, no era ell el que t'escrivia per WhatsApp, però et va fer caure en una nova estafa al WhatsApp, la suplantació d'un contacte, en aquest cas del teu veí, que et demanava que fessis un bizum perquè el seu no funcionava, oi?
Sí. Em va enviar un missatge, així com una estafa molt perfeccionada, perquè com molt personalitzat, bueno, hola veïna, ja sé que no t'hauria de demanar això, però estic desesperat, mira, m'hauries de fer un favor, i li dic què necessiteu, perquè a part de ser un senyor gran, sé que té l'esposa molt malalta i tal, i em diu fer un bizum, però no em deixa i és urgent, si ho pots fer... Si ho pots fer, jo en una estona t'ho faig a tu, d'acord? ¿vale?
Uh-huh.
Llavors, dic, val, a quin número vaig de fer, quina quantitat, ¿vale? Em va dir 280 euros, vaig dir, ostres, Déu-n'hi-do, no em va massa bé, però bueno, vaig pensar fins i tot, dic, a veure, perquè jo sé, ja havia sentit, no?, i que hi havia molts tipus d'estafes d'aquest tipus, però vaig anar al grup de veïns, de la comunitat de veïns, a veure si era el mateix número i la mateixa foto.
Clar.
no? I tot. I sí, sí, coincidia tot. Era el seu WhatsApp, era el seu número i tot. Per tant, en cap moment vaig pensar que...
Que no era ell.
No, que no era ell, no. I llavors, bueno, li vaig fer el visum, em va dir moltes gràcies, tal i qual, li vaig dir, mira, ho he fet, però realment hi ha tantes estafes que tenia molts dubtes, però mira, o sigui, m'ha superat el tema d'ajudar, no? O sigui, i em diu, com que estafa? Si sóc el teu veí, és el meu WhatsApp. I
fins i tot el propi estafador, no? Fent-te...
Sí, conversa amb tu,
Saps? Exacte, i fent-te creure, doncs, que sí, que hi ha moltes estafes, però jo en aquest cas sóc el teu veí, quan era un d'aquests estafadors que deia, no?
Exacte. Jo vaig pensar, ara aquest senyor s'ha ofès, no? Perquè he dubtat d'ell. Li vaig fer una nota de veu i tot dient, ostres, no dubto de tu, no dubto gens de tu, dic, però... Hi ha tantes notícies, tantes que expliquen tantes estafes de suplantació d'identitat que agafen el teu número de telèfon, i jo explicant-li tot el que estava passant, i em contesta el suplantador, que jo llavors pensava que era el veí, que em diu, que cabrons, se les pensen totes, eh? O sigui,
imagina't.
Conversant amb mi, no, dient-me, hosti, hi ha gent que fa això, tela, no sé què, bueno...
Sí, sí.
O sigui, rient-se de mi, devien riure molt amb mi, perquè devien dir, mira aquesta llesta, ho sap tot, però ens està ingressant els diners, no?
Exacte.
Llavors ja em va... Sí. Llavors em van demanar 200 euros més, em va demanar, vaig pensar, ostres, i en aquell moment vaig pensar que l'estaven estafant amb ell. Com hi ha tants tipus d'estafes que potser li deien... volia comprar alguna cosa i li deien, si t'ho pagues ara, doncs et fem aquest descompte, però ha de ser ara mateix, però no sé què, aquelles coses que fan. Uh-huh. Vaig pensar que l'estaven estafant amb ell, no?
Uh-huh. Clar.
I com per ajudar-lo, vaig dir, pots sortir un moment i ens veiem? Tant, o sigui, perquè està al mateix replà. Però jo l'havia trucat al telèfon i no m'havia contestat. Després he sabut que desvien el mòbil també. Clar. I vaig pensar, potser el té en silenci perquè la seva esposa no ho senti, saps?
Clar, això et volia preguntar. En cap moment vas voler contactar o vas, jo què sé, picar-li el timbre de casa, anar a veure alguna cosa perquè et confirmes...
Però quan, ja, però quan ja ho havia fet, saps?
Ja.
Quan ja havia fet. Llavors ja no em va contestar, vaig anar a tocar el timbre, no em va contestar, i li vaig dir... li vaig preguntar i em va dir, no sóc a casa, arribo en una hora.
No.
I ja no va arribar i no, no va contestar. I l'endemà al matí li vaig dir, bon dia, te'n recordes de mi, no? I em va dir, qui ets? I llavors sí que ja vaig veure claríssim que m'havien estafat.
Exacte. Exacte.
O sigui, el van suplantar durant unes hores,
sí,
i després ja tornava a ser ell.
Mhm. Clar, en aquest cas us van prendre el pèl tant a tu com a ell, no? Perquè també li van robar el telèfon en aquest cas, encara que no fos de manera física, sinó van suplantar-li la identitat. En total, quants diners et van aconseguir treure, Núria?
380.
380 euros. I els podràs recuperar d'alguna manera?
No confio massa, eh? Suposo que si arriba a judici i tal, sí, però el banc em van dir que no. Si fos targeta o així, sí, però un visum l'he fet jo i ja està. Yeah. Tot i que em van donar totes les dades al banc, que les vaig portar als Mossos, i vull dir que hi ha el número de compte, el que van anar a parar els diners, hi ha el nom, cognoms, DNI, però em van dir que segurament aquest compte també era robat. O sigui, és una estafa com a tres o quatre bandes.
Ja, ja, ja.
I que a vegades et roben el DNI, obren un número de compte amb el teu DNI, i llavors... o sigui,
ja s'ho munten bé. Ja s'ho munten bé perquè no els enganxin de cap manera. Els estafadors també van intentar, tinc entès, estafar a la pròpia família del veí, no?
Sí, sí. Suposo que van agafar els seus contactes i van anar investigant, no? Que aquí... Clar, van intentar-ho amb la seva filla i van intentar-ho amb la seva neta i, clar, també li van dir hola, neta, tal. I, clar, jo, un veí que el coneixes d'hola i adéu, què tal, no saps tampoc quines expressions té. Llavors, clar. Però algun familiar més proper... a més, la neta, que em van venir a veure per demanar disculpes i tot això al vespre, em va dir, és que jo sé que el meu avi no té visum, clar, jo no ho sabia, això, per exemple.
Clar.
I mai em diria hola, neta.
Ja, aquesta és una altra. Això és com quan t'envien missatges, no?, les estafes de, del fill o filla, no?, que et diuen, escolta, necessito, m'ha passat tal problema.
Sí.
Doncs és, sí, és també d'aquest sí estil el, l'estafa. Vas haver d'esperar 3 dies per presentar la denúncia, perquè sense cita prèvia havies de fer una cua de 4 o 5 hores, oi?
Sí. Sí, sí.
Aquesta és una altra, un altre problema afegit.
Que vaig anar molt ràpid per intentar que els enganxessin ràpid, no? Perquè no anessin estafant gent, que deuen anar agafant diferents números de telèfon i tal. I em van dir que hi havia aquesta cua i que havia de demanar cita prèvia, val? Llavors vaig anar a casa per demanar cita prèvia i vaig veure que la primera hora lliure que hi havia era al cap de 3 dies. Bueno, la vaig agafar, per si de cas, i vaig tornar a la tarda per veure si tenia sort, perquè, clar, si ets com jo, que sóc mare sola, que tinc una filla de 8 anys, que l'haig d'anar a buscar, que l'haig de portar als escolars, que l'haig de donar el sopar, que no podria quedar-me allà 4 hores esperant, saps? Llavors, ho vaig intentar a la tarda i ho vaig intentar l'endemà al matí de tornar a parlar amb els Mossos, de veure si ell havia sort i enganxava un moment que no hi havia gent, però ho vaig aconseguir. I fins a quan em va tocar la cita prèvia, al cap de 3 dies, doncs després la vaig fer, la denúncia.
I què et van dir? T'han recomanat alguna cosa que puguis fer? Clar, els diners dius que segurament no els podràs recuperar, però què és exactament el que t'han dit? Vull dir, t'han posat alguna solució al respecte?
No, solució no. Bueno, que ho investigaran.
Ja.
Que ho investigaran, i en el meu cas, el mosso que em va agafar la denúncia em va dir que ell era la primera que agafava d'aquest modus operandi, diguéssim, no? O sigui que...
És una nova.
Que hi ha moltes estafes, que és el que hi ha més denúncies i és d'estafes, que n'hi ha moltíssimes, però que ell, diu, segurament un altre company o en una altra comissaria ja n'han agafat, no?, del mateix. Vull dir, no crec que m'hagin estafat només a mi, no. De fet, a Twitter molta gent em diu que a ells també els hi ha passat.
Yeah.
O sigui que... Però que ell era la primera que agafava, vull dir, que és bastant novedor, no?, sí, el sistema.
És un nou...
I que, bueno...
Sí, sí, digue,
que ho passarien a la unitat d'investigació, clar, el que em va agafar la denúncia tampoc sabia massa de què anava, no? I que ho intentarien investigar, però ja està, no m'han dit res més.
Una nova estafa que segueix una mica el rol de totes les anteriors, però clar, amb novetats d'aquestes que et fan, doncs, caure, encara que estiguis alertat de totes les altres, no com ho estaves tu, Núria. Ara cal veure...
Ho han sofisticat, diguéssim.
Sí, exacte. No? Cada cop ho fan millor, en aquest cas. Ara cal veure, doncs, què és el que passa si finalment tant de bo puguis recuperar aquests diners. L'únic que, clar, passa amb moltíssima gent al llarg del dia i al final, doncs, és molt complicat. I veurem també com avancen, sobretot amb els ulls ben oberts, no?, i sempre en alerta, perquè qualsevol d'aquestes estafes, doncs, ens pot tocar a nosaltres i caure, no?, perquè tu mateixa, per exemple, que està bastant conscienciada sobre el tema, no t'haguessis pogut creure, no?, que cauries en una d'aquestes, i ara ja, doncs, hi ha 1000 avenços, no?, que fan, doncs, que encara estiguin molt més treballades, no?, com per exemple clonar la veu o també imatges amb intel·ligència artificial que fan, doncs, que encara sigui més creïble.
Sí.
Núria...
Fa bastanta por, la veritat.
Exacte. Et donem les gràcies per haver parlat amb nosaltres, per explicar-nos el teu cas i així servir d'exemple.
Res, és el mínim que es pot fer, no?
Algú altre.
Avisar la gent.
Exacte. Sí. Moltes gràcies i tant de bo, doncs, pugui recuperar aquests diners. Gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.
Atenció amb el que expliquem ara, perquè Google ha decidit que a partir del 4 de novembre eliminarà del buscador la publicitat dels serveis de serralleria a Espanya. La decisió s'ha pres després de que s'exposessin algunes de les estafes de suposats professionals. Una de les víctimes va ser la mare de l'actor i director Enric Cambray. Un serraller d'urgència li va cobrar 955 euros per obrir-li la porta de casa i més tard li va demanar 700 euros més per tornar a l'habitatge i posar-li el pany. Sobre aquest tema en parlem amb la Marta Rovira, que és subdirectora d'Atenció i Formació de l'Agència Catalana de Consum. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Són bones notícies, no?, que ja s'eliminin de Google aquesta publicitat dels serveis de serralleria després de que diversos estafadors s'hagin beneficiat d'aquest servei, no?
Doncs sí, des de l'Agència Catalana del Consum hem acollit aquesta notícia de manera molt... l'acollit com excel·lent, i també des dels serveis públics del consum, perquè certament ens trobem en circumstàncies com la que tu estaves comentant, i generalment doncs afecten col·lectius, diguem-ne, especialment protegits, com poden ser gent gran o col·lectius més vulnerables, i per tant aquesta notícia del cercador de Google que deixi de prioritzar, no?, els resultats de publicitat d'aquest tipus de professionals o intrusisme professional, per nosaltres és una gran notícia, efectivament.
Mm-hmm. Clar, això ja fa molts anys que passa, no?, però s'ha anat incrementant amb el pas del temps, no? Quines estafes o quins abusos podem explicar o podem dir que es fan a partir d'això?
Bé, en general, el que podem dir és que no és que en siguin molt nombrosos els casos que rebem a l'agència, però que, com us comentava, generalment afecta a col·lectius vulnerables, no? Però sí que, lògicament, el fet d'incorporar les tecnologies en el nostre dia a dia doncs també fa que es produeixin aquesta sèrie de picaresques. Els casos més habituals són quan es produeix, com aquest cas que comentava, doncs un servei que diríem d'urgència, perquè és una situació d'urgència, que et deixis les claus a dins o que hagi de venir un serraller, i per tant, en cas d'urgència, doncs s'ha de ser molt, diguem-ne, és difícil dir sigueu pacients o no ens precipitem, no? Però també ens trobem en casos doncs de compres a domicili, que també poden afectar gent gran, o també casos doncs de revisions de gas que no són legals, situacions d'aquestes ens en trobem.
Mm-hmm. I tot això que està passant i aquesta última notícia, no?, que hem tingut de que s'eliminarà del buscador de Google aquesta publicitat, és una reclamació, podem dir, històrica, no?, del sector. Fins a quin punt hem hagut d'arribar perquè ja s'hagi posat la decisió definitiva, no?, d'eliminar-lo? Fins a quin moment hem hagut d'apurar, podem dir?
Sí, certament, i en el cas concret de Catalunya, l'Agència Catalana del Consum, juntament amb el Gremi de Serrallers de Catalunya, ja fa temps que estem treballant de manera, o sigui, conjuntament, per evitar que això succeeix. De fet, el Gremi de Serrallers té en la seva web un cercador de professionals agremiats. I què diu el Gremi? Diu: compte, no refieu si hi ha adhesius als telèfons, telèfons a les bústies o a les parets, aquests adhesius típics que trobem, no? Uh-huh. Perquè justament el codi deontològic del Gremi de Serrallers ho prohibeix, aquest tipus de publicitat. Per tant, ja sabem que aquí ens hem d'adreçar des de l'agència, mirem també de fer consells periòdicament a través de les xarxes socials per evitar que això passi, i s'ha reivindicat moltes vegades que la gent, el primer que fem, ja no només quan busquem un servei a domicili, sinó també quan volem comprar unes entrades, per exemple, per un espectacle, ens quedem amb la pàgina web que ens surt el primer resultat de Google. Això sempre s'ha d'anar molt en compte, perquè generalment són empreses que paguen per sortir a dalt, diguéssim, dels resultats, però molt sovint es produeixen aquest tipus d'estafes, no? Perquè l'empresa no és una empresa real. Clar, aleshores, a l'hora d'actuar tant des del Gremi com des de l'Agència Catalana del Consum és molt difícil, perquè des de l'Agència Catalana del Consum puguem actuar, hi ha d'haver una empresa al darrere per buscar doncs una mediació o perquè es pugui cursar una denúncia. Però generalment darrere d'aquestes empreses no hi ha cap adreça fiscal, no hi ha un nom de contacte, o són telèfons que després telefones i no contesta ningú. Per tant, és una reivindicació fa molt de temps, i el Gremi de Serrallers amb nosaltres hem estat treballant intensament, i per tant s'ha acollit amb moltes ganes aquesta notícia, perquè fa molt de temps que anem al darrere. Sí.
Clar. Normalment hi ha molts telèfons, com comentaves, no moltes pàgines web, però ara, per exemple, en el moment de que vulguem posar-nos en contacte amb un professional, no? Sí. Com podem confiar en aquesta persona? Què és el que hem de tenir en compte, no? O on hem de trucar per tal de que no ens prenguin el pèl, com, per exemple, han passat amb aquestes persones?
Doncs mira, A veure, el primer que hem de fer és, si no et coneixem cap professional de confiança, sigui per nosaltres mateixos o pels nostres cercles, nosaltres aconsellem sempre primer trucar als gremis dels professionals, en aquest cas del serraller, o bé a través del web, buscar els professionals que estan agremiats. Si pel que fos no poguéssim fer-ho per aquesta via, doncs sempre podem trucar al 012 que ens pot informar, d'acord, del telèfon del gremi, per exemple. O també, si tenim contractada una assegurança de la llar, doncs informar-nos si ens ho cobreix, o si més no, si no ens ho cobreix, sempre ens pot donar un contacte. En cap cas, no ens llancem aquests adhesius que deia que s'ofereixen serveis a tort i a dret. I després, el que és molt important, que això també ens dona senyal de que realment estem davant d'un professional o d'una empresa rigorosa, per dir-ho d'alguna manera, és que, abans de tot, sempre recomanable demanar un pressupost. I en aquest pressupost hi ha d'haver doncs, les dades que dèiem abans de l'identificació de l'empresa, hi ha d'haver els serveis que ens inclou, és a dir, quin costarà aquest servei, quin és el cost total o el cost de cada peça, i el cost final, i també que m'indiqui els recàrrecs, perquè què ens passa sovint també? Doncs que, clar, no és el mateix que a mi em passi una cosa d'aquestes a la tarda d'un dimecres que un dissabte al vespre. Ens poden cobrar per horari nocturn? Doncs sí. Ens poden cobrar de 6 del matí a 10 de la, de 10 de la nit, millor dit, a 6 del matí. Ens poden cobrar un dia festiu? Sí, també festiu. Però mai ens poden cobrar els dos recàrrecs alhora. Només un, d'acord? Si coincidissin. O, per exemple, que no ens poden cobrar per motius d'urgència o allò que es deia disponibilitat immediata. Aquests conceptes estan prohibits pel Codi de Consum. Per això és important, des de l'agència sempre diem que és molt important estar, entre cometes, ben informat, en que tenim uns drets com a consumidors, però també tenim uns deures de saber certes coses. Per exemple, si comprem per internet, doncs també saber que disposem de 14 dies per desdir-nos del que hem comprat. Totes aquestes petites coses ajuden a fer una bona tria del servei o del producte que necessitem. I en aquest cas concret, com deia, és revisar molt bé aquest pressupost previ abans de contractar-ho. No precipitar-nos, llegim bé les condicions.
Perquè clar... Sí. Una de les coses que més crida l'atenció, no?, en aquest tipus de serveis són els preus desorbitats que ofereixen. Amb quin preu, aproximadament, podríem estar segurs de que no és una estafa, de que és real? Quins serien els preus que més aviat ens haurien de fer pensar que ens poden estar estafant?
Clar, d'entrada hem de dir que els preus són lliures, d'acord? Però, òbviament, sempre hem de ser conscients que hi ha d'haver unes forquilles. A veure, en aquest cas dels serrallers, el gremi, entre els seus agremiats, va fer esmena una forquilla d'entre uns 60-120 euros quan és un dia entre setmana, i posa-li entre 100 i 300 quan és un cap de setmana o a la nit.
D'acord.
Ens movem, per tant, la forquilla d'uns mínims de 100-300, o 60-300, millor dit. Clar, tot el que superi això ens ha de fer sospitar. Però ho hem de saber, per tant, el que et deia, hem d'estar formats. Llavors, què passa? Que des de l'Agència Catalana del Consum, justament el Codi de Consum preveu una infracció que és els preus abusius, i és el que nosaltres perseguim des d'aquí també, amb el cos d'inspecció, que seria, es considera preu abusiu quan és el doble del preu mitjà. Però jo crec que els preus són lliures i, per tant, els determina el sector. Però en el cas dels gremis de serrallers, la forquilla es mouria entre 60 i posa la banda alta 300 euros. Més no podrem assumir més que tot això.
Clar, imagina't, aquest cas que hem sabut, no?, de la mare de l'actor i director Enric Cambray, parla de 955 euros i, a posteriori, 700 euros. O sigui, clar, parlem de... una quantitat de diners impressionant en aquest aspecte, clar.
Sí, efectivament, i a més en aquest cas va arribar aquí a l'Agència Catalana del Consum i us confirmem el que us deia, no? I clar, el primer, quan et trobes en una situació d'aquestes, el primer que has de fer és fer una reclamació a l'empresa, perquè moltes vegades les controvèrsies es resolen entre empresa i particular, i per tant no cal que intervingui ni l'agència ni cap organisme públic. Però... si no resol, llavors és quan intervenim des de l'Agència Catalana del Consum i el que intentem és fer una mediació perquè s'arribi un acord entre el consumidor i l'empresa. I si veiem que no s'ha complert la normativa vigent, doncs també és tramitat com una denúncia, perquè llavors el nostre cos d'inspecció miri a veure si realment aquesta empresa està actuant al marge de la llei. Però què passa? Que és que no podem contactar amb l'empresa perquè no existeix. i per tant aquí és on ens trobem que limitats des del punt de vista administratiu. És molt important estar format, saber que aquests preus són desorbitats i sobretot no precipitar-nos i consultar abans de prendre decisions, no?
Mm-hmm. Doncs Marta Rovira, subdirectora d'Atenció i Formació de l'Agència Catalana de Consum, moltíssimes gràcies per donar-nos aquestes recomanacions i per alertar-nos, no, també d'aquestes possibles estafes perquè no ens tornin a passar. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
I en uns minuts descobrim també la història del Juanjo, un apassionat dels gats.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
La ayuda del Domo nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la iglesia. Colabore en domun.es.
Hola, oye, que estoy en el súper, que he salido antes y me he venido. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Sí, sí, mira, he visto el salmón ahumado, el Corte Inglés Selection, ¿ah? Y también unas anchoas del consorcio, de las que te gustan. Mira a ver y me dices que un 50% hay que aprovecharlo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy.
Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara de gats, del seu canvi de vida i de tot el que ha anat fent el Juanjo en els últims anys, el nostre protagonista del que ara t'explicaré. El Juanjo Piñol té 48 anys i fa 10 anys va fer el pas que tants anys portava pensant. I la seva vida va fer un gir radical. Va renunciar a la seva ciutat, a la seva feina i a un bon sou i va agafar les seves gates i els seus gats i els va traslladar a la casa natal del seu pare, a Tivenys, al Baix Ebre, molt a prop de Tortosa, on s'ha guanyat el respecte i l'afecte de tots els veïns i de l'Ajuntament per una raó, i és que col·labora en el rescat, en les cures i també l'esterilització de les quatre colònies felines del poble. Una tasca, diu, que és inacabable perquè Tivenys té unes masies i no hi ha fre en la quantitat de gats que apareixen constantment. A més, també el Juanjo participa a rifes benèfiques per recaptar fons pels gats del carrer i ha impulsat ja l'adopció de desenes d'exemplars fins al punt que ha instal·lat fins i tot un espectacular rocòdrom perquè aquests gats accedeixin al pati interior de casa seva a la terrassa de la primera planta. En parlem amb ell perquè ens expliqui una mica aquesta aventura i aquest canvi de vida que va decidir fer. Juanjo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, tu vas decidir canviar de vida radicalment, canviar de feina a un bon sou, no?, que dius que et comportava fins i tot alguns problemes de salut a nivell d'ansietat i de salut mental, i vas decidir viure molt millor, més tranquil i a sobre ajudant i donant una millor vida a aquests gatets i gatetes, oi?
Sí, bueno, jo... Pues sí, estava a Vic, on vaig néixer, i, bueno, tenia una bona feina, el que passa que no, no era feliç. I a més, els últims anys, doncs sí, com em vaig començar a tenir problemes d'ansietat i em vaig començar a medicar i, bueno, vaig dir que vaig veure que no era la vida que jo volia. Mm-hmm. I sí, vaig fer una decisió, una decisió dràstica, me'n vaig venir a viure aquí a Tivenys i sí, me'n vaig emportar, tenia dos gates, dos germanetes, que ja tenien, doncs, 6 o 7 anys, i vaig venir aquí i, bueno, doncs, molt bé, molt tranquil, però sí que, bueno, que vaig veure que hi havia gats pel carrer i, bueno, doncs vaig començar, doncs, els que venien, els que veia per allà a la vora, doncs els hi deixava menjar, els hi portava menjar al carrer, i així, i, bueno, doncs m'anaven venint més, i mica en mica, doncs, bueno, em vaig anar involucrant amb l'Ajuntament, i, bueno, em vaig parlar amb ells de mirar de fer com un voluntariat o... I així ens va començar això. Després vam començar a controlar les colònies i, bueno, des de fa ja uns anys pues, estem intentant pues, això, fer el mètode aquest CER de captura i esterilització i retorn. Passa que és molt complicat, com tu dius... aquí el poble és petit, hi ha moltes cases del que diguéssim els disseminats als voltants del poble, són masies i hi ha molts gats que, bueno, pues això, que són, no estan controlats, que els tenen allà pues, per, pues, pel tema rates, per no els esterilitzen i, bueno, és molt difícil, és un problema que és molt difícil posar-li fre, però, bueno, anem fent mica en mica.
Clar, tu, per exemple, des de ben petit t'havies criat, no?, amb els teus pares i sempre envoltat de gats, no?, sempre teníeu animals de companyia i ara, quan vas tornar al poble, no?, vas decidir doncs, continuar amb aquesta tradició que havíeu tingut sempre a casa i muntar aquest rocòdrom, no?, al pati de casa teva, no?, en aquesta terrassa a la primera planta. I, a més, hi ha un cartell, no?, que posa que la teva casa és la seva casa, no? Hi ha un cartell, sí, que diu alguna cosa així
i
ja formen, bueno, part de casa teva. Digue'm.
Sí, bueno, més aviat és que... sí, és un cartell que vaig comprar precisament als Estats Units, que vaig anar a fer un viatge i bueno, amb una botigueta d'aquestes de souvenirs, pues vaig veure aquest que és com una rajoleta, una rajola d'aquestes que sempre pues, que diu un refrán o que diu un... I em va fer molta gràcia, però vaja...
Què hi posa?
Su casa es mi casa, i surt un gat, pues, dibuixat amb un sombreret de mexicà. I... Però jo entenc que su casa es mi casa no és que diguin que la meva casa és mi casa, sinó que la casa dels gats... O sigui, ells són els amos de la casa. Jo sóc una mica... Perquè els gats és això, els gats són... Tu no ets... O sigui, com un gos, tu ets l'amo del gos, normalment, però els gats és al revés. Jo sóc el mandat, que diguéssim.
Encara et manen més ells a tu, no? És més casa d'ells, sí, que no pas teva.
Sí, és casa teva i jo sóc... I a mi m'hi deixen estar. Que diguéssim.
I actualment, quants gats tens?
Doncs pues mira, ara en tinc 8.
8 gats?
Jo, sí, des de que... bueno, jo quan vaig portar les dues gates, que sabien ser... Són dues gates que les vaig agafar d'un company de feina que tenia una gata que li va criar. Jo sempre volia... Quan vaig pensar, quan jo independitzi, la primera idea era tenir algun gat a casa... I, bueno, pues sí, just del poc d'independitzar-me pues va sortir aquest noi que em va dir «Oi, tinc gats, una gata que m'ha criat», i sí, ja vaig decidir d'agafar-ne dos germanetes, i, bueno, pues les vaig tenir allà a Vic, pues 6 o 7 anys, fins que vaig venir aquí, i, clar, el problema és que, bueno, jo ja donava menjar als gats d'aquí al carrer, aquí Tivenys, però no em podia entrar cap perquè aquestes gates, el ben nascut, ben ser criat sempre dins de casa, els gats són molt gelosos.
Mm-hmm.
I no podia entrar-ne cap. Si algun cop havia fet un intent, bueno, era un desastre, perquè les meves gates bufaven, es posaven nerviosos i no hi havia manera. Bueno, em va passar el temps i clar, les gates, pues, primer se'n va morir una, que estava ja una mica malalteta, i després al cap d'un any o així no es va morir l'altra germana. Ja, ja eren velletes, eh? Una amb 13 anys i l'altra amb uns 14, 14
clar,
i mig.
Ja eren grans.
Quan ja es va morir la segona germana, pues sí que ja tots els gats que jo alimentava que em venien aquí al voltant de casa, els vaig anar entrant mica en mica.
Clar. I ara, per exemple, a casa teva, no? Dius que tens 8 gats, però, sí, però no fas... O sigui, tens aquest rocòdrom precisament perquè puguin aprofitar-lo, no?, els gats del carrer, però a casa teva ja no poden entrar, no?, per això que dius.
No, aviam, no, aquest rocòdrom els vaig fer, el vaig fer per, pels gats que jo he entrat del carrer, pels que tinc ara.
Ah,
clar, això
d'acord.
És un pati interior, no hi ha, no hi ha manera, a més,
ah, d'acord, d'acord,
una paret molt alta, no hi ha manera de que els gats de fora puguin entrar.
Uh-huh. I vale, com es diuen?
Els gats, doncs pues mira, tinc, mira, del que els vaig veient per aquí, pues tinc, tinc tres germans...
Que saludin! Que...
Sí, bueno, saludeu, petit. Tinc tres germans que van néixer aquí al costat de casa meu amb una tuberieta, però una tuberia que no és de desaigua, però és com de ventilació, però és molt petiteta, i la mare s'hi ficava. Sí, i ho devia veure segur, i els va criar allà dins, fins que un dia vaig treure el cap jo per la... Vaig un dia sortir de casa i vaig veure un caparronet sortint d'allà del tubet aquest. Aquests tres germans, un és el Risby, l'altre és el Lion, i l'altre és la Yoladies, que és l'única família que tinc. Vale. Després tinc el Leo, que és un dels més vellets, que és un gat que jo ja, quasi bé des que vaig venir aquí a Tivenys, fa 10 anys, doncs jo el veia pel carrer. I doncs és un gat ja vell. És un gat així blanc i negre, així amb pèl llarg, molt guapet, té ferides de guerra, va coix, tota la vida que l'he vist coix, té un ull així una mica que li va donar ferida d'una baralla... Després tinc el Sir Caramel, tinc l'Aticus, tinc el Xubichops, i no sé si me n'he descuidat algun.
Tots noms...
Ja, he dit els tres germans, el Leo, l'Aticus, el Sir Caramel i el Xubichops.
Tots noms molt originals, no?
Sí, sí, sí. Bueno, mira, molts són de... Bueno, que venen... Alguns són de sèries que mirava quan era petit, que em fan gràcia d'algun personatge d'alguna sèrie o d'alguna pel·lícula. El Leo, perquè per ser així el ser pelut, pues, és com un lleó, pues mira Leo. El Xubichops és perquè, bueno, també tinc... O sigui, jo soc allò que hem comentat, que soc voluntari ara de les colònies de Kitty Bench, però no soc jo sol. No, fem un equip amb una noia que és anglesa, que es diu Tània, una molt bona amiga meva, que fa una feina impagable també, que també té, se n'ha quedat molts gats d'aquí al carrer de Tivenys, i bueno, ella, els angleses, bateja amb noms a vegades així, anglesos. I el Xubichops, per exemple, li va posar ella, perquè era així, Xubi, per lo que jo entenc de l'anglès, és que és que algú que té galtetes,
ah,
o que té com les galtes molt pronunciades. I el Xubichops meu, pues, és així que té el cap una mica gros i les galtetes així sortides, i li va posar Xubichops.
A més, ara, Juanjo, explicaves, no hi feies referència a un dels gats. Tens especial predilecció pels que tenen alguna malaltia, no? Que, alguna ferida, no? Com ara aquest que comentaves teu. I sobretot el que fas és salvar-los la vida, no? Encara que... òbviament costa molts diners, no? Perquè un veterinari ja és car de per si, però si a sobre tens 8 gats, doncs encara se suma molt més. Et compensa, no? Per això salvar-los la vida, agafar, per exemple, aquest que comentaves, no? Que té ferides de guerra, que està coix, que té un ull malament. Tens especial predilecció per aquests?
Bueno, aviam, jo me'ls estimo tots per igual, però esclar, els que necessiten més ajuda precisament pues, són els que veus que estan malalts, perquè ja, mira, aquí Tivenys, els gats que estan al carrer, gràcies a Déu, entre cometes, no tenen una vida... No és el mateix un gat del carrer per mi d'aquí a Tivenys, un poble tranquil de 800-900 habitants, que en pocs cotxes passen pel carrer, que un gat del carrer de, per dir alguna cosa, de Barcelona, o d'una ciutat gran que allà, pobrets, amb trànsits, sorolls, molta gent... allà potser no estan tan bé, però l'única pega és les malalties. Aquí els gats estan bé, els gats del carrer, els cuidem, els alimentem cada dia, mirem d'agafar els que podem per esterilitzar, però l'únic que sí que ja no podem fer és que agafin malalties.
Clar.
Pues sí, mira, t'explicaré un cas. Ara en tinc algun aquí, per exemple, tinc l'Àticus, que està malaltet, que el tractem quasi bé cada mes amb un tractament de solència, perquè té, segurament té calicivirus, i bueno, pues, se li fan llagues a la boca, li és difícil menjar, i amb el tractament aquest pues, li treu una mica el dolor i pot menjar més bé i tenir una vida pues, més normaleta.
Mm-hmm.
El Judy Jobs, per exemple, també és positiu amb immunodeficiència felina. El Sir Caramel també té calicivirus, però t'explicaré un, per exemple, un altre cas d'una gateta que ens vam trobar un dia a la colònia, en una de les colònies, a la colònia de la Ceràmica, que pobreta estava, que queia sola, no? A la que caminava, doncs, quan perdia l'equilibri. Queia, doncs clar, què van fer? La van agafar de seguida. Van portar al veterinari. Tot això, molts cops, pagat a la nostra butxaca.
Clar.
Vull dir, això el que és voluntari de gats, que cuida i alimenta gats de carrer, això ja ho sap, que ho fem perquè ens els estimem, però moltes vegades els diners surten de la nostra butxaca. Pues bueno, la van portar de seguida, ens van dir que podria ser que tingués o que l'haguessin atropellat i que l'hagués afectat el cap, o que tingués alguna lesió neuronal. Bueno, ens la van endur un altre cop, la van tractar una miqueta, i bueno, la vaig deixar en una casa que tinc aquí al costat buida, li vaig deixar menjar de tot, i l'endemà, quan la vaig anar a veure aviam com estava pobreta, estirada, havia tingut convulsions, estava tirada per terra, estava ja quasi ja moribunda. Me la vaig emportar de seguida a casa meu, la vaig cuidar, posar-li un llitet, però aquell mateix dia jo veia que es moria. Es moria, però bueno, amb cuidadets li vaig donar a menjar amb xeringa, va venir una altra noia anglesa que és infermera i li va posar suero, que al final la van poder salvar. I bueno, és un cas que li tinc molta estima perquè ara està preciosa i mira, aquesta se la va quedar al final la Tània, aquesta gateta, i la vam salvar. La vam salvar quan estava ja a punt de morir-se.
Clar. I ara, per exemple, Juanjo, que comentàvem precisament, no, abans, el carinyo, no, aquesta admiració que tenen tota la gent del poble,
sí.
Ara, per exemple, no tens pensat un altre cop canviar de vida ni marxar d'allà,
no,
oi?
No, jo aquí estic molt bé. Estic molt bé, estic rodejat de gats, que me'ls estimo molt. Estic molt tranquil, jo sóc molt de poble, a mi m'agrada molt tranquil·litat. Aquí, pues, i a més és com un altre ritme, no sé, la ciutat és tot, la
sí,
gent
està
molt a la seva, no, aquí, pues, et veus amb tothom, parles amb tothom, bon dia, no sé, és molt diferent, jo aquí no ho canvio per res, no canvio per res.
Doncs, Juanjo, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva història, la història dels teus gats, no? Que han tingut molta sort de que apareguessis fa uns anys per allà a Tivenys, i tant de bo puguis salvar molts més gats com aquests que ens explicaves. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, i només un petit incís, un reconeixement a tots els tants i tants voluntaris que hi ha arreu, que fan la mateixa feina que jo desinteressadament, només perquè s'estimen els gats, i que, bueno, que seguir endavant i lluitar per ells perquè s'ho mereixen.
I tant. Gràcies.
A tu. Adéu. Adéu.
temporada de bolets ha arrencat fa uns dies, amb bastanta producció, sobretot a les comarques on va ploure a l'agost i a principis de setembre, com ara el Ripollès, el nord del Berguedà, la Cerdanya, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell. Els experts asseguren que es preveu que sigui una campanya decent, però molt millor que les dels últims 5 anys, ja que van ser desastroses per culpa de la sequera. A més, un total de 17 restaurants del Berguedà participen també enguany en la nova edició de la Cuina del Bolet, que impulsa l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament també del Berguedà. La campanya té lloc entre el 20 de setembre i el 24 de novembre i fa que els restaurants ofereixin un menú diferent amb el bolet com a protagonista, des dels aperitius fins a les postres. En parlem sobre el tema amb la Sílvia Cudé i Vilanova. Sílvia, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, estem parlant... Sí, digue'm, estem parlant...
No, dic moltíssimes gràcies i contents de poder parlar amb vosaltres i compartir aquesta temporada boletana.
Igualment. Clar, parlem de la producció d'aquest any, no?, de bolets, que tal i com apunten, no?, els primers dies de la temporada, sembla ser que serà bona, no?
Sí, sí, de fet no serà bona, sinó que ho està fent i molt. La veritat és que des del món de la restauració estem molt i molt contents, perquè ja hem pogut disfrutar doncs de la primera setmana de campanya, i tot i així una miqueta abans ja van anar arribant els primers bolets, i estem molt i molt contents no només per la quantitat, sinó també per la qualitat. Ens arriben a les nostres cuines bolets molt sants, bolets molt sencers i de molta, molta qualitat. O sigui que, bé, com tu apuntaves, aquí al Berguedà hem tingut una primavera i un estiu fantàstics a nivell de climatologia. Ha plogut quan havia de ploure, ha plogut de manera abundant, i amb això estem molt i molt contents, perquè sabem que d'això en depèn a la producció dels nostres boscos, i en aquest cas estan sent molt generosos.
Clar, quan vau començar a veure que seria una bona temporada, perquè al principi amb la sequera que hi havia tot apuntava que anava a ser complicat, no? Però després sembla ser que es va arreglar tot amb aquestes pluges i finalment doncs hem tingut sort, no? I tenim bona temporada de bolets.
Sí, de fet nosaltres patíem, o sigui, a l'agost va ploure, i va ploure, ja et dic, a segons quines zones del Berguedà va ploure més que d'altres, però les pluges semblaven no suficients per garantir una bona temporada de bolets. El que més es va fer patir és el vent. Als bolets no els agrada gens el vent. I a principis de setembre sí que vam tenir uns quants dies de ventades, i això sí que durant unes setmanetes vam patir una miqueta. Però no va ser suficient per parar-ho i per tant estem contents.
En comparació a l'any passat, noteu bastantes diferències, no?
Vaja, del tot. A més, notem diferències no només a nivell de bolets, sinó també a nivell de visitants. Penseu que nosaltres, el Berguedà, fa molts anys que s'ha posicionat com una comarca boletaire. De fet, no tant perquè ho haguem buscat, sinó perquè els mateixos bolets ho provoquen. I l'any passat va ser un any horribilis per nosaltres, perquè vam patir moltíssim als restaurants, vam poder salvar la temporada perquè la tradició boletaire de la comarca fa que els nostres restauradors sàpiguen tractar aquest producte i, per tant, en tinguin de confitat, en tinguin de congelat de temporades anteriors, i, per tant, amb això ho vam poder salvar, però és evident que no vam poder fer gaudir a la gent de la mateixa manera que ho farem aquest any.
Uh-huh. I suposo que amb aquest increment també de visitants heu impulsat la cuina del bolet, no?, que va començar el 20 de setembre i estarà fins al 24 de novembre, i és un concurs, no?
Bé, és una campanya que fa, doncs aquest any fa, ja aprofito per dir-vos-ho, que l'any que ve ho gaudirem encara més, perquè aquest any és la 24a edició d'aquesta campanya del bolet, que es fa, que s'impulsa des d'hostaleria i turisme i que, de fet, va una mica en relació amb la campanya del bolet. És a dir, si la campanya Boletaire és bona, tenim més restaurants que ofereixen aquest menú del bolet, i la demostració és doncs, que l'any passat érem només 13 els restaurants que ens van sumar a aquesta campanya i aquest any en són 17. Per tant, amb la xifra ja es veu, no?, que és un bon índex per saber si la campanya és bona o no és bona. I sí, estem contents, són 17 restaurants. No és tant una competició, sinó una oferta molt rica i variada de menús boletaires, com molt bé has dit tu, des dels aperitius fins a les postres, amb el bolet com a protagonista, i també amb els vins. Comptem amb la col·laboració de dos cellers, el celler en quant a caves Oriol Rossell i en quant a vins a Mabadal, que són també doncs, uns sponsors que ens ajuden a fer que aquesta campanya la puguem fer arribar encara més lluny i compartir-la doncs, amb tot Catalunya.
Mm-hmm. Participen en molts restaurants?
Sí, mira, aquest any participen 17 restaurants i això per nosaltres és un èxit perquè, ja et dic, o sigui, oferir un menú d'aquestes característiques al costat de la teva carta habitual, doncs evidentment és un esforç per part dels cuiners i restauradors. Penseu que estem a la comarca del Berguedà, no estem parlant de restaurants molt i molt grossos, sinó de restaurants en molts casos familiars i bé, doncs, evidentment això doncs, suposa, com et dic, un esforç a nivell d'oferta.
Uh-huh. L'any passat, de fet, es van servir uns 1.300 menús, una xifra que doncs, aquest any voleu igualar o fins i tot superar, no? Ja que en aquesta edició, com ara comentaves, s'han sumat més restaurants i hi haurà més producció de bolets. Gràcies, Sílvia.
Vinga, una abraçada. Moltíssimes gràcies.
Y hoy queremos hablar también de un tema muy serio y muy importante. Oncólogos médicos y pacientes están lamentando estos días que los nuevos tratamientos para el cáncer tarden en España un tiempo medio de 725 días, una vez aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos, y piden además a las administraciones reducir estos plazos. En un acto sobre los retos actuales en oncología, la presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, Pilar Fernández, pidió más investigación y apoyo social, asegurando que están cansados de llorar solos. Hoy, sobre el tema, para hablar de estos plazos, hablamos con el doctor Antonio Llombart, que es jefe científico de la compañía especializada en investigación oncológica Medsir. Doctor Llombart, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de una situación límite, podemos decir.
Bueno, realmente esto no es el escenario de todos los fármacos que están en negociación entre el Ministerio y las distintas compañías farmacéuticas, pero sí que es cierto que en España, y no es el único caso de países europeos, pues hay un retraso que es significativo en la aprobación de algunos de los fármacos oncológicos que son aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. Y sí que observamos que estos años, últimos años, pues este retraso, no voy a decir en las negociaciones, pero sí en la aprobación, pues está impactando de forma significativa en algunas poblaciones de pacientes.
Hablamos de 2 años, ¿no?, de espera, ¿no?, 2 años que tardan estos nuevos fármacos en incorporarse en el sistema sanitario. En 2 años un paciente puede avanzar y retroceder muchísimo en la enfermedad como es el cáncer. ¿Puede perjudicar, y de hecho perjudica mucho a estos pacientes, estos plazos?
Bueno, hay que reconocer que esto es así. Es decir, tenemos pacientes que no van a poder llegar a alguno de estos fármacos o oportunidades con este retraso, porque en esos 2 años su enfermedad o va a acabar con el paciente o va a hacer que el escenario haga inviable la posibilidad de recibir el fármaco. Nosotros lo que reclamamos al Ministerio, porque, a ver, es honesto que haya una negociación entre el Ministerio y las distintas compañías para llegar a un acuerdo de precio que sea razonable en un país como el nuestro para poblaciones amplias. Pero sí que debería el Ministerio, en colaboración con estas mismas compañías, llegar a acuerdos para poder que no haya una pérdida de oportunidad de aquellos pacientes que no van a poder esperar esos dos años. Es decir, que hubiese algún tipo de mecanismo que permitiese acceder a estos fármacos a pacientes bajo unos criterios que estuviesen muy bien definidos, mientras sigue la negociación entre el Ministerio y estas compañías. ¿Qué es lo que pasa en otros países que están con el mismo problema? ¿Que puede haber algún tipo de acceso especial para algún subgrupo de pacientes para no evitar esta pérdida de oportunidad?
Claro, supongo que son muchos los trámites, ¿no?, que hay que seguir, pero ¿por qué tardan tantos días? ¿Es necesario realmente esta tardanza, este retraso de tantísimos días hasta que lleguen a los pacientes que corresponden?
A ver, yo creo que honestamente que es sobre todo un problema de presupuesto, ¿vale? Y es que alguno de estos fármacos realmente el costo es muy elevado. Y yo entiendo que puede haber, honestamente, una negociación para acordar un precio que sea, que represente lo que es el precio razonable en España. Y esto es un tira y afloja muchas veces entre las compañías farmacéuticas y el Ministerio. Es cierto que la Agencia Europea del Medicamento no establece formalmente un tiempo, pero recomienda que ese tiempo entre la aprobación por parte de la Agencia Europea y la aceptación de este fármaco dentro del repertorio de fármacos sea inferior o en torno a los 6 meses, ¿vale? Entonces eso no está pasando con muchos fármacos porque estamos pues en una media casi de sí, efectivamente de 700 días.
Supongo que como médicos también tenéis vuestra parte de no de culpa, pero sí de culparos a vosotros mismos, ¿no? Porque al final desarrolláis fármacos, ¿no? Cada vez tenéis, eso sí, más facilidad a la hora de investigar o de dar pasos hacia adelante, ¿no? En enfermedades como estas, pero os encontráis también, en cierta medida, atados, ¿no? Tenéis fármacos, pero no podéis aplicarlos a los pacientes. Supongo que es una lucha también interna y entre vosotros mismos como personas y como profesionales.
Yo resaltaría dos cosas, y es que sí que es cierto que España, afortunadamente, tiene un gran nivel de investigación en oncología, y eso ha hecho que algunos de estos pacientes, esa pérdida de oportunidad, porque todavía no ha llegado algún fármaco, se pueda ver compensada porque hay otros fármacos en investigación que están cubriendo el mismo nicho. Es decir, que hay pacientes que esa pérdida de oportunidad porque este fármaco X no haya llegado se ve compensada porque casi todos o muchos hospitales en España tienen fármacos en investigación parecidos. Y eso sí que permite discretamente, pero balancear un poco el escenario. Pero sí que es cierto que es frustrante para un médico saber que tenemos herramientas para mejorar la calidad de vida y la experiencia de los pacientes y que no podemos tener acceso a esos medicamentos porque todavía no están en la cartera de servicios de la Seguridad Social. Cuando es razonable pensar, sobre todo en aquellos fármacos que realmente aportan un beneficio extraordinario, que no son todos, ¿vale? Y ahí sí que lo quiero recalcar. Yo creo que hay fármacos que el beneficio es más discreto y la discusión puede ser más prolongada, pero hay otros que sí que han demostrado que el impacto en supervivencia o en mejoría son tan significativos que cuesta entender que tengamos que esperar 2 años para poder tener el acceso a esos fármacos.
Exacto. Mientras estos medicamentos no llegan, los pacientes avanzan con la enfermedad y todo esto juega en su contra. Sí que es cierto que muchos de los médicos, ¿no?, que se dedican, por ejemplo, al cáncer, ¿no?, y en este caso metastásico, sí que dicen que no es lo suficientemente visible aún en la sociedad. Son datos facilitados por la asociación, ¿no? Que un 30% de los pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, tendrán metástasis o desde el inicio del diagnóstico, ¿no? En un 6% o en los años siguientes. Aún hoy en día cuesta que sea lo suficientemente visible este tipo de enfermedades en la sociedad.
Bueno, yo creo que el papel tanto de las asociaciones de pacientes como de los medios de prensa está contribuyendo a que haya una evidencia cada vez más clara del impacto tan importante que tienen estas enfermedades, no solo en los pacientes, sino en sus familiares y finalmente también en la sociedad. Pero también quiero dar una voz positiva. El cáncer de mama, que es uno de los cánceres más frecuentes, es una enfermedad que cada año vamos viendo mejorías en el diagnóstico y mejorías en el pronóstico. Entonces, todas estas cifras sabemos que progresivamente van mejorando y en gran medida es la contribución del sistema sanitario español, que aunque podamos criticar algunas facetas, como es la dificultad a veces del acceso a algún fármaco, tiene fortalezas extraordinarias y hacen que nuestros resultados en salud, en cáncer de mama, pues y reflejando otros tumores, están al mismo nivel que los países más punteros a nivel europeo.
Uno de los retos actuales en oncología de ahora en adelante es también diagnosticar el cáncer cada vez de forma más precoz, ¿no?
Bueno, eso ha sido el objetivo siempre. Vale, tenemos que reconocer que el mejor escenario de un cáncer metastásico es aquel que podemos evitar. Entonces, el diagnóstico precoz está en el ADN del sistema público y del sistema privado de salud, porque tenemos programas de diagnóstico precoz, de cribado poblacional, no solo para cáncer de mama, para cáncer de colon, para cáncer de cervix, para cáncer de próstata, y todo eso es lo que más incide en que mejoremos nuestros resultados en salud. Un diagnóstico precoz reduce los costos de sufrimiento del paciente, de la familia, y también al final también los costos a nivel del sistema público, con lo cual son mecanismos extraordinariamente rentables de salud pública.
¿Y qué retos más tenéis de ahora en adelante?
Bueno, evidentemente ahora estamos con el Congreso Europeo de Cáncer de Oncología Médica, que estamos en Barcelona, más de 12.000 especialistas, y lo que sale y refleja toda la investigación que hay actualmente es que tenemos que combinar dos líneas estratégicas. Una son la incorporación de los nuevos fármacos y las nuevas dianas, pero combinándolo con las nuevas tecnologías que nos está permitiendo ser mucho más precisos a la hora de caracterizar cada tumor y cada paciente. Y esto son nuevas tecnologías como es la biopsia líquida y otra serie de avances que nos permiten hacer que la tratamientos cada vez vayan a ser más precisos y la eficacia de estos, por tanto, mucho más elevada.
Pues, doctor John Barth, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos vuestra visión de médicos, ¿no?, que al final nos afecta a todos, y ojalá estos problemas que hay aún hoy en día se solucionen lo antes posible, porque al final ganamos todos y la salud es lo primero, así que hay que esforzarse, ¿no?, y hay que poner todo de parte de la salud de los médicos, ¿no?, para que nos curen a todos si tenemos algún día algún problema. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Muy bien, nada, un abrazo, muchas gracias.
Continuem d'aquí no res per parlar d'ulleres i dels filtres que acompanyen aquestes. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés.
Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Utilitzeu ulleres? I les que porteu, les porteu amb filtre blau per les pantalles o no? Doncs d'això precisament és el que volem parlar. Parlem ara d'un mite, o potser no ho és, perquè ara sortirem de dubtes. La famosa llum blava que emeten les pantalles digitals, com per exemple el mòbil, l'ordinador o la tauleta, ha estat en boca dels professionals i dels ciutadans durant molt de temps pel possible perjudici a la salut. Hi ha qui assegura que la sobreexposició a la llum blava procedent dels dispositius electrònics podria danyar els ulls, ser perjudicial per la visió i arribar fins i tot a causar problemes de son, però en realitat, o almenys això és el que diuen ara, no hi ha evidència científica sòlida que demostri que, efectivament, aquesta exposició a la llum blava té efectes nocius sobre la salut ocular. Per tant, ens preguntem ara mateix si s'està ara al cap dels anys desmuntant o no aquest mite. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui amb el Joaquim Grau, que és el president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Joaquim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, ara mateix ens adonem que diuen que aquesta llum blava doncs, no afecta tant com sembla, no? I estàvem molt conscienciats sobre el tema, no comprant, per exemple, ulleres, no? que ens deien que protegien de la llum blava, i ara sembla ser que no és perjudicial. Això és cert? No?
Bueno, falten més estudis que corroborin la tesi de que evidentment és perjudicial. Sí que està demostrat o està molt investigat amb animals en quant a l'envelliment, però amb els humans ens faltaria una miqueta més d'investigació per poder arribar a l'evidència científica. Si més no, aquestes lents tenen també altres característiques que ens protegeixen d'altres coses també.
Clar, en aquests moments, el que tenim clar què és? O sigui, quins efectes té aquesta llum blava sobre la salut ocular?
Bé, el que hi ha fins ara, o el que es pensa fins ara, és que la llum blava, que no solament està a les tauletes, als smartphones i en els ordinadors, sinó està present, per exemple, en els televisors, o està present en els ambients tancats, perquè totes les llums són LEDs avui dia, que les que tenim a casa. Està molt relacionada, no amb el que, ho dic perquè de vegades hi ha una miqueta de controvèrsia, no està ben bé relacionada amb el que seria el síndrome visual informàtic o l'SUVI, sinó està més relacionada amb la protecció de la retina associada a l'envelliment, de com ens anem fent grans. És evident que cada dia ens anem fent, l'esperança de vida és molt més llarga, molt més gran, i es relaciona la incidència de la llum blava amb malalties patològiques del futur. Llavors, això ja és una mena de tall o de protecció per aquest tipus de malalties que poden arribar a estar en la vida de les persones. Sí que és veritat que falta més evidència científica per acabar de corroborar això, però repeteixo que en tot cas seria un tema de protecció i que aquestes lents tenen altres característiques que una lent bàsica tampoc la té i que podrien ajudar a protegir altres coses, com per exemple tenen un filtre ultraviolet una miqueta més llarg, és a dir, filtren fins a 420, normalment les lents oftàlmiques filtren fins a 390 ultraviolet, i aquesta diferència, per exemple, ja és protectora per altres tipus d'enfermedades, com per exemple les catarates, i està associada a la mateixa lent.
Clar, i aquesta llum blava, per exemple, a part de la salut ocular que diuen, també perjudicaria, podem dir, el son, no? El somni en si, que interrompria el que és la son, no? El fet de després poder dormir millor o pitjor durant la nit.
Sí, sí. Normalment
continuar i després ja ho ha dit tu.
Sí, sí, aquestes ulleres afecten tot el tema de dormir. De fet, no les tindríem que portar... No les tindríem que portar només per treballar amb ordenador, seria l'ideal. La més part del dia no es tindria que portar, perquè sí que les utilitzem a les últimes hores del vespre, ens pot alterar la son i costar-nos una miqueta al dormir. I això també afecta una miqueta l'endemà pel tema de lo que és. Ja sabem que la son és reparador de moltes parts del teixit muscular del cos i d'aquesta manera estem una miqueta sempre alterats quan ens llevem.
Mm-hmm. Clar, aquesta venda d'ulleres, no, que poden filtrar o bloquejar la llum blava, estan realment a l'ordre del dia, no? S'ofereixen sobretot a persones que passen moltes hores davant de les pantalles, no, per disminuir, com dèiem abans, aquesta fatiga visual, millorar la qualitat del son, protegir els ulls, però realment és així? Fa aquest efecte a les persones, per exemple, se'ls hi recomana utilitzar aquest tipus d'ulleres?
Si s'han de, si el filtre, de fet, aquests filtres n'hi han molts i no tots són iguals, i amb el qual jo crec que sempre seria important que preguntessin clarament en l'establiment sanitari d'òptica quin és el millor filtre adequat que necessita per ell, perquè no és el mateix que tingui ja absorció de la filtra de llum blava en massa, que no només ho tingui amb el propi tractament de la lent. Mm-hmm. D'acord? Llavors, sí que fan aquest efecte, o sigui, l'efecte el fan. La lent ja ve amb un tractament antireflexant que dona un 100% de transparència i té un filtratge de la llum blava. I té aquest suplement que he explicat abans, de que arriba dels 390 al 420 per l'ultraviolat, amb el qual és una lent que com a protecció és molt bona, perquè el tractament antireflexant, recordem que també és per donar transparència quan, i evitar reflexos quan estàs en la pantalla, amb el qual està tot ficat en un. Jo entenc que s'utilitzin, que el filtre de llum blava és un afegit a la lent que té un tractament antireflexant. Llavors, per aquest motiu, és algo que se li afegeix, perquè no faran una lent blava, de fet, llum blava, sense tenir el tractament antireflexant per treballar en pantalla.
D'acord. Per tant, les persones més adients, no, a portar aquest tipus d'ulleres serien les que treballarien, doncs, o les que utilitzarien força aquests dispositius. Clar, parlàvem ara de que sí que serveixen les ulleres amb filtre blau, no? Aquestes creences que tenim ara, doncs, que potser no perjudicava tant com sembla, però que en el fons, i pel que ens comentes, sembla que sí. Però ara, justament que s'ha parlat bastant del tema, no?, d'aquestes ulleres gratis, no?, que proporcionava sanitat, que es podria, per exemple, beneficiar la població, estarien dins aquest tipus d'ulleres amb el filtre blau? Es podrien beneficiar, per exemple, aquestes persones, això?
Jo crec que això és un tema que en aquests moments està en el govern.
Encara no se sap, no?
En sanitat, i no se sap. Jo entenc, d'acord, que l'aplicació serà el 2025, amb la qual i no sabem si serà per tothom o si serà per un col·lectiu determinat, refereixo per edats o em refereixo, uh-huh, potser per renta, no? Però és un tema que s'ha començat a parlar ara i és molt, molt recent.
Clar. Doncs Joaquim Grau, president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per treure'ns aquests dubtes, i seguirem pendents de veure finalment què és el que passa amb això que comentàvem ara, i també, doncs, els efectes que tenen aquests filtres blaus i les ulleres i doncs, la gent que la porta. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
I ara volem parlar de que l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Federació Catalana de Vehicles Històrics han signat un conveni de col·laboració a fi de facilitar la interlocució entre els ciutadans i els propietaris de vehicles històrics o clàssics i el Registre Metropolità de Vehicles Estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions. Aquest acord, que amb dues parts consideren positiu, reconeix el valor industrial i cultural dels vehicles amb matrícula històrica i té com a objectiu, a més, agilitzar els tràmits previstos en el reglament del Registre Metropolità de Vehicles Estrangers i altres també autoritzats a les zones de baixes emissions metropolitanes dins del termini previst i en la forma escaient. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui com funciona tot plegat amb el director de l'àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat de l'AMB, Joan Maria Vigas. Joan Maria, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, estem parlant d'un reconeixement dels vehicles històrics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Quines són les novetats i com funciona això que tindrem a partir d'ara?
Bé, abans que tot, permeteu-me fer una mica una explicació ràpida del que ha estat la zona de baixes emissions de, diguéssim, de Barcelona i dels municipis del seu voltant, no? Que ha sigut una experiència exitosa a nivell de l'Estat, diguem-ne, una experiència que ha permès doncs, reduir la contaminació a la nostra ciutat amb una sèrie d'indicadors de l'ordre del 30% en aquests últims anys i que doncs, ha contribuït moltíssim a la salut i a l'aire net dels nostres ciutadans, de tota aquesta aglomeració de més de 3 milions d'habitants que vivim en tot aquest àmbit. No? Això és important doncs, que remarcar que hi ha hagut aquest efecte positiu perquè realment l'instrument fonamental per dur això a terme ha estat doncs, la retirada de vehicles més antics, els vehicles més contaminants. Són vehicles que respecte als vehicles actuals, els de nova fabricació, els que ara estem comprant al mercat, doncs tenen un nivell de contaminació 35-40 vegades superior al que són aquests vehicles actuals. Per tant, estem parlant de vehicles molt, molt contaminants que tenen una incidència molt important i que convenia doncs, retirar de la circulació en els dies laborables i a les hores de més circulació, que és el que hem fet. No? Dit això, és evident que dintre d'aquests vehicles més antics doncs, hi ha uns vehicles amb característiques especials, que són els vehicles històrics i clàssics, no? Que són aquells que tenen més de 30 anys, i era necessari doncs, reconèixer-los doncs aquesta singularitat, reconèixer la singularitat d'aquests vehicles dintre d'aquesta operació de restricció de circulació de vehicles més antics. Per tant, doncs, en aquests se'ls dona un tracte especial, ateses les seves característiques, que pertanyen doncs, a col·leccionistes, que tenen, diguéssim, tenen alguns events, algunes, diguéssim, algunes reunions en les quals s'exhibeixen i que convé doncs, mantenir per qüestions culturals i qüestions històriques. Aquest és una mica el motiu del conveni.
Clar, realment hi ha molta gent que tingui vehicles històrics o són, com comentaves, més aviat col·leccionistes?
Són més aviat de caràcter de col·leccionista. Són vehicles que, diguéssim, normalment estan associats en aquesta federació de vehicles històrics. La gran majoria, la immensa majoria estan associats. Són gent que crea en xarxa, una xarxa cultural interessant, en el sentit doncs, que exhibeixen aquests vehicles, els porten a celebracions, no? El més conegut segurament és el Rally de Sitges, però no és l'únic, evidentment, hi ha moltes trobades d'aquest estil. Són trobades també que en països d'Europa doncs, són molt habituals, a Anglaterra tenen una gran tradició, per exemple, i doncs aquí també creiem que a Catalunya tenen una tradició important, i era important reconèixer això, reconèixer aquest valor cultural i aquest valor històric d'aquests vehicles i donar-los facilitats de cara a poder circular i a que no siguin multats.
Clar. I a partir d'ara, això què comportarà? Què és el que tindrem de nou?
Bueno, bàsicament, diguem-ne que tindrem unes facilitats perquè els associats en aquesta federació doncs, puguin dur a terme les seves activitats d'exhibir els vehicles, de reunir-se diguéssim, amb events doncs, que puguin fer caps de setmana o dies feiners, no? I per tant tindrem molta facilitat perquè diguem-ne, no siguin multats, per tant, que tinguin unes excepcions diguem-ne, dintre del registre metropolità de vehicles diguem-ne, de baixes emissions. No? Aquest registre metropolità s'ha creat, diguem-ne, per, d'alguna manera, excepcionar els vehicles que tinguin o bé permisos o bé motius d'excepció. En aquest cas, hi ha tots els ciutadans que tenen vehicles més antics, doncs tenen 24 dies en els quals poden circular al llarg de l'any, si ho sol·liciten, és a dir, per tant, tenen que estar registrats en aquest registre perquè siguin reconeguts en aquell dia concret i tinguin una excepció i, per tant, no se'ls multi, per tant, quan hi hagi un reconeixement per càmeres o per la policia, doncs no siguin multats. Aquest és un element important d'aquests 24 dies, però a més, aquests vehicles històrics, a més d'aquests dies, doncs també podran tenir reconeixement específic per determinats events, per determinades trobades que puguin fer, determinats aconteixements de caràcter municipal, organitzats pels municipis, organitzats per altres administracions, organitzats per ells mateixos, no? Doncs també podran tenir aquestes exempcions durant aquests dies, o durant aquests caps de setmana, o durant aquests dies de la setmana, que doncs tinguin aquests events, no? Mm-hmm. Per tant, és simplement un reconeixement addicional, una protecció addicional per aquest interès cultural, aquest interès històric que tenen.
I ara, per exemple, una persona que tingui un vehicle històric, què és el que ha de fer? Quins passos ha de seguir per tal d'obtenir aquest reconeixement?
En aquest cas serà més fàcil perquè simplement a través de la seva federació, en la qual tenen relació habitual i estan associats i per tant tenen una relació continuada i una assessoria, doncs a través de la federació podran demanar diguem-ne aquests dies de permís per circular i per tant serà la federació qui directament amb l'àrea metropolitana gestionarà aquests dies de permís i seran així seran inscrits en el registre metropolità d'exempcions i en el registre metropolità de vehicles estrangers, que també tenim vehicles estrangers inscrits, doncs es farà aquest tràmit. Per tant, serà més senzill per ells que a través de la pròpia federació podran dur a terme aquests tràmits.
D'acord. Això vol dir que a partir d'ara potser veiem vehicles històrics pel carrer, no?, de manera normal, no?, com no acostumava a passar, i els veiem doncs més sovint, no?
Bueno, esperem que sigui així. Nosaltres volem donar justament facilitats perquè això passi. Insisteixo que a Europa és molt, diguéssim, molt habitual tenir aquests festivals, aquestes trobades, no?, aquestes exhibicions, aquestes fires, i aquí doncs creiem que és un valor important, no? És l'automòbil, doncs ha sigut una tradició important en el nostre país, i diguem-ne, bueno, creiem que doncs posar-ho en valor és important, és un aspecte cultural més de la nostra societat, i creiem que això pues seran facilitats perquè sempre, evidentment, dependrà de l'esforç d'aquestes persones que tenen aquests vehicles, perquè, evidentment, s'han de mantenir, s'han de posar a punt. Cada exhibició d'aquestes, malgrat que per ells és un plaer, doncs requereix el seu esforç, però bueno, esperem facilitar-los de que aquestes activitats es generalitzin i que encara estiguin més presents a la vida cultural del nostre país.
Doncs Joan Maria Vigas, director de l'àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat de l'AMB, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs això que potser tindrem ja aquí a la ciutat de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
I ara volem parlar de que especialistes de la UIC de Barcelona adverteixen que l'Alzheimer encara està infradiagnosticat i insisteixen en la seva detecció precoç. Asseguren que, tot i ser la forma més comuna de demència neurodegenerativa, se sol diagnosticar massa tard i la meitat dels casos de demència es podrien prevenir actuant sobre diferents factors de risc. A més, encara que no hi ha cura per l'Alzheimer, segons alguns fàrmacs aprovats als Estats Units, al Regne Unit, al Japó o a Israel, han demostrat per primera vegada alentir aquest progrés del deteriorament cognitiu en un 27 o 35% en fases precoces de la malaltia. Sobre el tema li volem preguntar avui a la doctora Montse Alegret. Doctora Alegret, molt bon dia.
Molt bon dia. Moltes gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a vosaltres. Clar, estem parlant de l'Alzheimer, no?, que malauradament a dia d'avui encara no té cura, però tot i així dieu, no?, i denuncieu des de la UIC que està infradiagnosticat, oi?
Exactament. De fet, és molt important que davant de qualsevol dubte de la memòria que un s'avaluï. O sigui, vagi al CAP, que ho consulti al seu metge de família i que li derivin a una unitat especialitzada.
Uh-huh. Quins són aquests factors de risc als quals fèiem referència?
Sí, aquest any mateix s'han publicat 14 factors de risc a la revista que té el prestigi que és el Lancet, i refereix que, de fet, sobretot la hipertensió, el fumar, l'obesitat, els símptomes depressius, la inactivitat física, la diabetes, l'excés d'alcohol, sí, també lesions traumàtiques cerebrals, la contaminació, la pol·lució, vaja, i que mantenir-se, doncs, que no estigui socialment actiu, o sigui, és molt important la socialització, i el nivell d'escolaritat, que en això sí que podem influir en la gent jove, no?, que vagi a la universitat, que estudi tot el possible, perquè també és un factor protector en un futur.
Mm-hmm. I és possible previndre una mica aquesta malaltia?
Sí, exacte. De fet, hi ha les recomanacions que anirien en aquest sentit. Són generals de salut, de fet, és promoure la salut, i seria mantenir la pressió arterial, glucosa i colesterol en nivells adequats, seguir una dieta saludable, dormir almenys 7 hores seguides diàries, no fumar, evitar l'ús també excessiu d'alcohol i mantenir-se físicament, socialment i cognitivament o mentalment actius. També evitar la contaminació atmosfèrica, o sigui, freqüentar espais verds i blaus, com està realment demostrat que disminueixen els símptomes d'ansietat i depressius. I, de fet, seria, doncs, anar a la muntanya, veure el mar, rius, i revisar periòdicament la visió i l'audició, mm-hmm. perquè és important que estiguin controlats i corregits.
Clar, tal com vosaltres assegureu, la detecció precoç és crucial en una malaltia com l'Alzheimer, no?, per tal de poder-la agafar a temps i tractar-la en certa manera.
Exactament. Perquè, de fet, quan una es fa conscient de que pot tenir un problema, aleshores ja prens mesures per prevenir, no?, l'inici d'una demència. Si el detectem molt precoçment, doncs aleshores podem alentir o inclús prevenir l'inici de la demència. Però és molt important la detecció precoç. De fet, a ACE també hem creat una prova de memòria, que és el Face Memory, i que un el pot fer fins i tot a casa. I és amb aquest objectiu de detectar precoçment fins i tot les persones que potser no tenen el moment per anar a consultar-ho al CAP, no?
Mm-hmm. Clar, parlem, ara comentaves això d'Àsia, però hi ha molts països, no?, on s'ha demostrat que hi ha algun factor, no?, que ralentitza aquest deteriorament cognitiu en un 27 o un 35%. Què és el que tenen aquests països d'especial i què és el que han pogut descobrir, diguem?
Hi ha uns fàrmacs que són que van en la línia en què disminueixen la proteïna amiloide que està acumulada excessivament en els pacients de malaltia d'Alzheimer, i aleshores sí que hi ha assajos que indiquen que ha hagut aquesta millora i ja en alguns països s'ha acceptat. Doncs Europa encara està en aquest procés d'acabar de validar-ho i acabar de fer algun estudi de rèplica que permeti, doncs, dir que realment no té efectes secundaris, malgrat aquesta millora que es troben alguns pacients, no? Com s'han trobat alguns efectes secundaris, estan acabant de valorar-ho, no?, per si s'aprova a Europa i a Espanya.
Mm-hmm. Tindrem...
Esperem que en un futur proper, que són tractaments modificadors de la malaltia d'Alzheimer, i aleshores esperem que en un futur molt proper ho tinguem aquí a Espanya.
Clar, tindrem... Creieu, segons la vostra opinió, que tindrem d'aquí poc temps, no?, en un futur proper, com comentes, doncs un tractament, no sé si fins i tot una cura, seria possible això?
Encara cura no, però sí que permet ralentir l'evolució, i si està, doncs, tractat en unitats especialitzades, doncs també es pot valorar que no hi hagi cap efecte secundari i pot estar el pacient ben tractat. Per tant, sí que cura encara no, però sí modificadors de la malaltia.
Uh-huh. Perquè ens posem en el cas, no? Tots coneixem segurament algú que hagi patit la malaltia. però en el moment en què ens donen el diagnòstic, no?, que diuen que doncs, sí, un familiar o nosaltres mateixos tenim Alzheimer, què és el que hauríem de fer? Quins serien els primers passos per tal de doncs, intentar millorar en certa manera doncs, aquest diagnòstic o evitar que vagi tan ràpid com va en alguns casos? Què és el que hauríem de fer abans de res?
Clar, una vegada ja s'ha donat el diagnòstic és perquè ja ha consultat especialistes o una unitat especialitzada en deteriorament cognitiu o de malaltia d'Alzheimer i, per tant, recomanaran si cal un tractament farmacològic, si cal estimulació cognitiva, que també ha demostrat que millora les funcions cognitives i també l'estat d'ànim, i aleshores seguir unes pautes com podrien ser estimulació cognitiva, fer algun curs que li agradi, informàtica, tot el que és estimular. O sigui, també doncs, els viatges, reunir-se amb amics, o sigui, evitar l'aïllament, i aleshores doncs, que els professionals donaran unes pautes o recomanacions que aleshores seran completes, no? Fins i tot la dieta o reduir l'accés d'alcohol, depenent del cas, doncs li donaran les pautes farmacològiques, estimulació cognitiva, etc.
D'acord. Clar, al marge d'aquests tractaments existents dels que parlem, sí que és cert que especialistes no coincidiu en la idea de que la intel·ligència artificial està contribuint també a analitzar aquestes dades clíniques, no? aquests tractaments, aquests diagnòstics. En aquest cas, ajuda no? també els avenços en la tecnologia.
Exactament. La intel·ligència artificial ens permet tenir una eina que ens permet ajudar a explorar grans volums de dades. O sigui, tenim dades clíniques, demogràfiques, que si l'edat, el sexe, l'escolaritat, cognitives, neuroimatge, biomarcadors, o sigui, l'analítica, totes les dades de ressonància, i totes aquestes dades, totes juntes, podem analitzar-les mitjançant la intel·ligència artificial i poder detectar en fases més inicials de malaltia d'Alzheimer. Aleshores, que ens permet detectar els canvis més precoç i saber quins són també aquests canvis en els que ens hem de fixar a l'hora de diagnosticar. Però, no obstant, no hem d'oblidar-nos que hem de tenir una atenció, o sigui, hem de prestar una atenció completa, multidisciplinada als pacients, sobretot també no perdre de vista la part humana, no?
Exacte.
Aleshores, que tinguin una atenció integral al pacient i als seus familiars també. Aleshores, incloure neuròlegs, neuropsicòlegs, infermers i treballadors socials en tot aquest acompanyament, no només el diagnòstic, sinó en l'acompanyament de l'evolució.
Clar, familiars, metges, no?, i psicòlegs, tot l'equip que hi ha al darrere deu formar també part d'aquesta recuperació, entre cometes, no? Deu ser una part molt important en l'evolució de la malaltia. I, de fet, un fet que també doncs, és positiu en aquest cas, si ens ho mirem des d'aquesta perspectiva, és que l'any 2017 l'Organització Mundial de la Salut ja va definir aquesta malaltia com una prioritat, no?, de salut pública. I això doncs, va començar també a accelerar els processos de l'augment de la inversió en programes de detecció precoç, com comentàvem abans, i això, clar, ha comportat un augment dels casos, però no perquè s'hagi intensificat la malaltia, sinó perquè es coneix molt més, oi?
Exactament. Això ens permet detectar-ho de forma més precoç, per tant, tenim més casos, però sí que és també cert que la població està envellint, una mica també per l'efecte del baby boom, no? Aleshores, això també contribueix a que hi hagi recentment més casos, ja que l'edat és el major factor de risc de la malaltia d'Alzheimer. Per tant, és una combinació de les dues, no? Més recerca i més incidència, i de fet també conscienciar la població que s'ha de valorar, per tant detectem més casos, però també estem davant d'una població que està més envellida i per tant hem de fer molt, donar molta rellevància a que és important la detecció precoç de malaltia d'Alzheimer, quan abans millor, per començar ja a tractar-ho.
A vegades veiem casos de gent jove, no?, als quals els agafa molt aviat la malaltia, però normalment en quines edats és quan acostuma a aparèixer?
Sí, el més freqüent és cap als 70, una mitjana de 70 anys. Uh-huh. Però sí que és cert que hi ha casos que són joves i aleshores costa més perquè la família pensa, bueno, està cada deprimit, està estressat, i aleshores moltes vegades costa detectar-ho perquè donem altres excuses, no? Si hi ha un problema més, doncs, que hi ha agnòsia visual, es pensen que és més visual i van a l'oftalmòleg, no? I no pensen tant en el cervell, no?, com en altres situacions, no? Aleshores, la gent jove costa més detectar-la que ens arribi perquè al principi han pensat que eren altres causes. Clar. Això que cal conscienciar que pot passar en totes les edats.
Uh-huh. I en homes i dones afecta en la mateixa mesura?
No, afecta més en dones.
Més en dones?
Sí, sí, sí. És més freqüent en dones.
Uh-huh. Doncs, doctora Alegret, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia general, no?, de com és la malaltia de l'Alzheimer. Tant de bo tinguem aquests tractaments i aquests avenços, no?, i també, qui sap, en un futur, de la mateixa manera que estem parlant d'això, podrem parlar d'una cura definitiva de la malaltia. Tant de bo així sigui. Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per la invitació i per la difusió.
Gràcies.
Adéu. Bon dia.
I d'aquí una estona parlem amb un alcalde que jo crec i tinc per segur que s'ha guanyat el cor de tothom.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Que me he enamorado. Me iría hasta el fin del mundo si hiciera falta.
Bueno, pero ¿ella qué opina? Porque a ver si vas a llegar al fin del mundo y no hay nadie.
Para llegar lejos, no te la juegues. Ven a Citroën Service y realiza el mantenimiento anual de tu coche con lubricantes Total Energies. Pide tu cita en citroen.es y entrarás en el sorteo de uno de nuestros premios.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Vuelve Encuentro Madrid. Un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales @encuentromadrid. Te esperamos.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara amb l'alcalde que està ajudant a tot un poble aquí, al matí del cap de setmana. Gairebé 5.000 pobles espanyols tenen menys de 1.000 habitants i aquests contínuament estan acostumats a veure els seus negocis i serveis reduir les seves activitats fins al punt de moltes vegades haver de tancar i acabar desapareixent. Aquest és el cas de Bovera, un poble de Lleida que va perdre l'únic supermercat que tenia, complicant d'aquesta manera la rutina i el dia a dia dels veïns. Ara bé, com a solució, han tingut sort en aquest aspecte i l'alcalde del municipi, l'Òscar Acero, va decidir posar-se en marxa i ajudar-los. Es va adonar de que podia utilitzar el seu taxi de 9 places amb un objectiu solidari i va començar a oferir gratuïtament els seus serveis com a taxista als veïns per traslladar-los al supermercat de Flix, el poble que es troba més proper i que està a uns 20 minuts amb cotxe. Avui en volem parlar amb ell, no? Perquè tant de bo tots els alcaldes fossin com l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina sort tenen els habitants de Bovera, no? D'aquí de Lleida, per poder comptar amb tu en el dia a dia i que els ajudis en aquest aspecte, no?
Correcte, vull dir, va sortir un problema, que al poble no hi havia botiga. Nosaltres estem intentant de ficar una botiga municipal, però en tot això la burocràcia, vull dir, és massa llarga, i jo vaig dir, bueno, ja que vaig jo a comprar els dimecres, ho organitzo i faig un preu al municipi, qui estigui interessat, que vingo, que jo els baixaré gratis perquè hi tinc d'anar jo, i no és un cos sobre el veïn ni res, i els veïns no paguen res.
Clar. Tot això ajudant sobretot als veïns que més ho necessiten. Més o menys, quina és la mitjana d'edat dels veïns de Bovera?
La mitjana, ja hi ha molta gent jubilada, han tingut cotxe però no poden conduir, bene, i després ni tenim gent que han vingut al poble, que són immigrants, que estos no tenen cotxe i també venen a fer el servei perquè han d'anar a comprar.
Clar. Portes ja 5 mesos oferint aquest servei, no? I aprofites, doncs, el que comentaves, no? El teu viatge per anar a comprar, per portar, doncs, aquests veïns. Com us organitzeu per fer-ho?
Bueno, ara ja pràcticament ja és una rutina, ja com si fos una parada en un autobús. Sabem que el dimecres a les 10 i quart truquen, ahí surtin cap a Flix, i el que fan és trucar prèvia per si no hi ha plaça, dir, puc baixar o no puc baixar. Si hi ha algú que no pot baixar, ells mateixos s'organitzen i també diuen, bueno, ja el que necessites, que són dos coses, ja te les compro un veí i li compre.
Uh-huh. I a part d'això, teniu, per exemple, alguna solució d'ara en endavant, d'aquí a curt termini, per exemple?
Nosaltres tenim una solució, el que passa que els polítics ens han donat una ajuda, però a resulta de que podem fer obres al local que volem comprar, podem equipar la botiga tal com mane, però no tenim l'opció de la compra del local. I és el que estem apretant. Vull dir, això va dirigit molt als polítics, que es donen compte que els municipis petits han de fer les coses una mica més a mida que no com fan en tothom, perquè a vegades, com és el meu cas, tinc diners per poder invertir, per fer les obres de la botiga i equipar, però no tinc diners per poder comprar un local.
Mm-hmm. Suposo que, tot i això, els habitants de Bovera deuen estar molt agraïts, no?, per l'ajuda que els estàs mostrant, i suposo que això també, a nivell personal, deu ser una satisfacció, no?, per tu mateix.
Correcte, vull dir, això és molta satisfacció de poder anar a dormir, que estàs ajudant, i tampoc, vull dir, i si em costés alguna cosa, ho faria igual, vull dir, jo vaig al metge en persones grans que van a Lleida, i el seu fill me diu, mira, jo treballo i no puc vindre, els pots acompanyar tot, i jo dintre la visita com si fos un familiar.
Imagina't.
Li cobro el viatge, però les hores d'espera no li cobro, perquè crec que ho tinc de fer, vull dir.
Uh-huh. Ets com un familiar més de tots els que viuen allà.
Correcte, vull dir, jo crec que jo sóc el primer que tinc d'ajudar els veïns, i el veïns també m'ajuda a mi, però vull dir, jo sóc el primer que té un problema un veí i el tinc jo, i intentem solucionar, però ràpid, vull dir, no és com l'administració que diu, bueno, ja en parlarem d'aquí 3 mesos, ja no se sentarem, no, això és, ja s'ha de fer ja.
I quan fa, Òscar, que ets alcalde de Bovera?
Jo fa ara 14 anys que sóc alcalde de Bovera.
Fa 14 anys. I clar, des del primer moment ja t'has agafat, has tingut l'admiració i l'estima de tothom. Suposo que en el moment que vostè també necessiti alguna cosa, tindrà a tot el poble al seu costat, està clar.
Sí, sí, vull dir, jo dic alguna cosa i la gent està al meu costat, perquè jo també estic al costat de la gent.
Clar, per això mateix.
M'han vingut no a l'Ajuntament, venen a casa meua quan tenen qualsevol problema de lo que sigo, o de telefonia, o d'aigua, o de lo que sigo, que no se convence meu, però venen, intentem solucionar-ho.
Clar. Doncs, Òscar, tant de bo tots els alcaldes tinguessin i donguessin l'ajuda que tu dones a tots els veïns de Bovera. Tenen molta sort de tenir-te i també de que els ajudis, doncs, en aquest viatge fins al supermercat més proper de Flix, a 20 minuts en cotxe, i tant de bo també, doncs, d'aquí poc temps pugueu tenir aquesta ajuda que demaneu i tingueu, doncs, aquesta nova botiga al poble. Moltes gràcies.
Pues moltes gràcies, Valdo, i jo des del municipi crec que tots els municipis, tots els serveis han de ser municipals. Si no, és que no vindrà una empresa de fora a muntar un negoci al meu poble, que jo sóc conscient. Han de ser municipals, igual que tinc el metge o tinc un qualsevol servei, una botiga o un bar o un forn de pal, tenim de tindre municipal. I això va funcionar molt bé.
Mm-hmm. Doncs gràcies, Òscar.
Bueno, gràcies a vosaltres.
I ara us explico la història de dos emprenedors que han posat en marxa una plantació de cafè a Sant Vicenç de Torelló, a Osona. Al capdavant hi ha el Joan Giraldez, professional del cafè des de fa més de 20 anys, i també la seva dona, Eva Prat, que és administrativa. Porten des de l'any 2016 estudiant i fent proves de camp i diuen que preveuen collir els fruits l'any vinent. A més, també asseguren tenir la primera plantació en clima continental. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, avui volem parlar amb vosaltres perquè dieu això, no?, que teniu la primera plantació en clima continental de cafè i que no coneixeu cap cafè nascut sota roures i alzines com els vostres, no? Això és el que teniu d'especial, podem dir?
Bueno, es pot dir que sí, en part sí, perquè és una plantació de cafè a clima continental, sobre el qual, doncs, bueno, es pot dir que el clima continental radica entre menys 5, menys 8 graus i 40 positius, amb el qual no es coneix cap tipus de plantació que sigui d'aquest tarannà, com la nostra, perquè totes estan dins la llinda del tròpic, entre tròpic de Càncer i Capricorn, que són les línies de cultiu del cafè habitual.
I com va començar? Digue'm, sí.
Que dic que inclús algunes estan a subtropical, que és una mica més altes que les línies de tròpic.
Uh-huh. I com va començar tot plegat?
Pues mira, vam començar... he estat gairebé tota la vida després de tenir una formació amb sistemes de mecanització industrial, que és la meva formació, mecànic. Em va agradar el món del cafè perquè vaig entrar a treballar en departaments tècnics a diferents empreses i això em va fer despertar aquesta curiositat per el cafè, el gra, el torrat, envasat, és tot el que he anat fent fins al moment. Uh-huh. I vaig pensar, i per què no tancar el cicle? Provem de cultivar cafè. I així va ser.
Clar, actualment teniu unes 5.000 plantes i la idea també és ampliar la zona de forma progressiva, no? Us trobeu en una finca, no?, a la falda d'una muntanya, que fa unes 13 hectàrees, però la plantació només ocupa una petita part, oi?
Sí, però en comptes de 1.000 plantes ja tenim 5.000 plantes.
Sí, deia 5.000.
Ah, vale.
Sí. Però ho voleu ampliar més enllà, també?
Clar, això, o sigui, el cultiu del cafè és un cultiu progressiu. A mesura que vas plantejant o passant plantes al terreny i adequant el terreny, el que es va fent és anar germinant i anar creixent de les mateixes plantes que van fent el seu gra.
Uh-huh. Us dieu la finca Castellvilà, no? Porteu 8 anys treballant i investigant per aconseguir això, no?, per fer aquest cultiu de cafè possible. I la gent, per exemple, ve a comprar-vos el cafè, ve a visitar la vostra finca. Què és el que feu per tal de donar-vos a conèixer?
Pues tot just ens hem començat a donar a conèixer ara fa poquet, perquè sí. Fins ara, aquest any passat, no vam tenir la primera floració i els primers grans de cafè. Amb la qual nosaltres ja hem fet una petita collita inicial. Aquest any hem tingut molta més floració i fruits que s'estan evolucionant i madurant a la planta, que seran els fruits que collirem l'any que ve, al vol del maig, aproximadament.
Uh-huh.
Coses que estem fent per donar-nos a conèixer, pues, bueno, des d'una pàgina web molt maca que hem penjat, que és castellvilà.com, on expliquem tot el projecte i la nostra història. Fins a intentar partir d'ara començar a fer una sèrie de visites, visites dins del sector professional, que hi ha molta gent interessada a veure aquesta plantació i fer una excursió dins el mar de la finca, que també és un paratge molt maco. I posteriorment, a nivell particular, hi ha molta gent també que vol començar a venir a veure què és el que es cou aquí, realment.
Exacte, la vostra idea, ho dic això perquè dèieu, no, des d'un principi, que la idea vostra era poder-vos obrir al públic, no?, quan fos possible, i també, doncs, conèixer com funciona realment el cultiu, no?, perquè la gent normalment compra cafè, però no veien realment el cultiu, i vosaltres... Doncs penseu sobretot en aquests professionals del sector que fins ara havien viatjat fins a Canàries, no?, per veure les plantes, i que ara doncs ja podeu donar a conèixer aquest cultiu que feu vosaltres. És cert que el resultat ja, no?, d'aquestes llavors que aneu plantant, és que teniu plantes de fins a 1,20 m d'altura, no? O sigui, que sembla que ja té bona pinta, podem dir, no?, aquest cultiu de cafè, i que d'aquí poc segur que ja podeu començar a ensenyar-ho al públic.
Sí, sí, la veritat és que aquestes plantes ja fan entre 1,20 m, i algunes durant aquest últim mes han fet una bona estirada, i 1,30 m, 1,40 m. Amb la qual cosa, bueno, estem molt contents, perquè la planta té un porte molt maco, a més porta una bona càrrega de gra de cafè per el futur o la propera collita, que és l'any que ve. Ara actualment a la finca es pot veure el gra de cafè, les plantes, i inclús algunes de les últimes plantes que tenim estan florint i tot, o sigui, les últimes flors de l'any, penso que serà, perquè és una fase que nosaltres encara no
havíeu viscut.
No hem viscut, no?
Clar.
Però el que sí que podem dir és que la feina nostra, a part de portar tot el cultiu, és una feina de divulgació social de lo que hi ha darrere d'una tassa de cafè. El cafè és un producte molt i molt i molt sensible i molt desconegut. La gent va al bar i pren la tassa de cafè i veu els grans allà a la tolva del molinet, però no sap coses tan senzilles com que el cafè és el pinyol del fruit. Nosaltres el que mengem és el pinyol del fruit, no pas la pulpa. I la pulpa, a més, és dolça, entre moltíssimes altres coses. Clar. Molt interessant sobre aquest tipus de producte.
Suposo que abans de començar amb tota aquesta aventura éreu amants del cafè, no?, des d'un principi.
Correcte. Jo he estat tota la vida, que es pot dir, al món del cafè, treballant amb diferents càrrecs a diferents empreses, i al final doncs vaig decidir posar-me pel meu compte.
Clar.
Però sí. Porto més de 23 anys al sector del cafè.
Imagina't. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos això que feu, no?, i aquesta plantació de cafè única, podem dir, a Catalunya. Moltíssimes gràcies. I tant de bo puguem venir a conèixer-ho.
I tant. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Notificar una mala notícia a la família és sempre una tasca molt difícil, però encara ho és més si el que has de dir té a veure amb una malaltia que pateixes. Quan hi ha menors, tendim a decorar-ho una mica de manera que faci menys mal, però mai sabem si ho estem fent realment bé o no. El Centre Càlida de Sant Pau de Barcelona ha celebrat el Dia dels Petits, una jornada per tal de facilitar que els pares i mares afectats per càncer puguin treballar amb els seus fills l'impacte que la malaltia té en les relacions familiars. I és que, com dèiem, informar un nen o un adolescent sa que una persona estimada té càncer és molt complex, i hi ha certa tendència a aquesta no informació, sempre sorgida de l'instint de la sobreprotecció i l'amor cap al nen. És per això que a través de diferents activitats, tant terapèutiques com també lúdiques, Càlida proporciona un espai segur que permet a pares, mares i infants treballar i compartir les seves emocions amb altres famílies en la seva mateixa situació. En parlem sobre el tema amb la Sara García, que és psico-oncòloga i coordinadora del Centre Càlida de Sant Pau. Sara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un tema molt complicat que realment ningú sap, no?, com s'ha de fer, i sempre és difícil. Això és algo que no podem evitar, no?
Exacte. Bueno, de fet, a vegades s'evita perquè no sabem com fer-ho. O per la por de com es pot, ho poden rebre els nens i per evitar-los el dolor, no? Llavors, en aquest cas no estem escollint la millor de les opcions. Sí que hem de saber trobar el moment, però no sempre no parlar del tema no és una opció, no? Perquè al final la malaltia del càncer difícilment ho podem amagar, no?
Clar. Normalment, moltes vegades, quan ens plantegem això, sí que és cert que tendim a protegir-los, però són molt llestos, no? I s'acaben adonant del que passa. Si els hi expliques també d'una manera, com dèiem abans, no? Amb així una mica de parafernàlia, de curant i de més, realment són molt intel·ligents i saben perfectament què és el que passa, què és el que vols dir, i ho acaben sabent. Però realment és important la manera en la que se'ls hi explica, la manera en la que se'ls hi diu aquesta notícia?
Bueno, de fet, és bàsic, no? En el procés de comunicació familiar, trobar les paraules adients, no és el mateix explicar-li a un nen de 5 anys que a un nen de 12. És important el moment en el que ho fem, no? Si la mare, doncs, tot just, o el pare, li acaben de donar la informació i ells també es troben sota l'impacte emocional, potser millor pair la informació a nosaltres, entendre què ens estan dient, no?, la magnitud de la situació, i des d'aquí saber transmetre amb ells què és el que està passant, què ens han diagnosticat i què hem de fer, no? Els nens, per sort, no anticipen com fem els adults ni tenen la percepció d'amenaça que tenim nosaltres. Però si no els hi donem la informació, els hi amaguem o els hi enganyem, llavors el que estem provocant, o com a mínim estem corrent el risc de crear una relació de desconfiança amb ell. A part, és molt fàcil que en un moment donat el pare o la mare estigui al telèfon parlant amb algú que els hi està demanant per aquest tema, els nens ho senten, i després diuen, què és això que he sentit de casa, de què dius, de què tal? Vull dir, per molt que els intentem amagar, com tu molt bé has dit, són molt gestos. I a més, malauradament vivim en un moment històric en el que hi ha moltes persones joves amb càncer, llavors potser tenen un amiguet, una amigueta, que el pare, la mare, el tiet, l'àvia, algú del seu entorn ha tingut càncer, llavors ja tenen altres referències, no? I tu no els hi dius, però veuen que s'assembla molt el que t'està passant a tu, el que explica el meu amic. Bueno, i també un altre tema, no?, que sempre diem, el que no els diem nosaltres s'ho inventen ells. Uh-huh. I moltes vegades fan associacions que òbviament no són correctes, no? La mare no es troba bé perquè jo no m'he portat bé, el pare està més enfadat perquè jo no faig, i segurament no té res a veure amb ells, té a veure amb el procés oncològic en el que es troben, no? Per tant, la comunicació i que tinguin la informació adient a la seva situació d'edat és bàsic.
Mm-hmm. De fet, des del Centre Càlida, l'objectiu que teniu des d'un principi és aquest, no?, millorar aquesta comunicació i evitar el risc futur, no?, de que hi hagi problemes de salut mental o conductes de risc entre els més petits de la família, no?, evitar-los aquest trauma, no?, o problema, en tot cas, desequilibri en algun moment donat psicològic a la seva vida, no?
Exacte, una mica el que nosaltres facilitem als pares, no? Són eines, doncs maneres de comunicar, bueno, explorar també, no?, quines són les seves preocupacions, les seves pors, quan s'han de posar davant dels fills, per fer una prevenció de tot això que tu dius, no?, en els nens, i sobretot de que són processos molt llargs. Vull dir, és que, clar, no estem parlant de 2 setmanes, és que pot durar un any i mig, i, bueno, quan la malaltia és irreversible, doncs és molt més temps, no? També hi ha molts llibres, contes, que poden ajudar també, no?, que poden ser, doncs, una mica, doncs, una eina pels pares a l'hora d'introduir, no?, segons quines coses de l'aspecte de la situació que tenen amb la malaltia oncològica, no? I nosaltres, doncs, el nostre servei en aquest sentit, doncs, va dirigit a això, no?, a acompanyar-los, a ajudar-los, no?, i a potenciar aquesta confiança en la comunicació cap als fills. Mm-hmm.
D'aquesta manera, vosaltres, en el centre, per exemple, què és el que feu? Com rebeu aquestes famílies? És una consulta com la d'un psicòleg, per exemple? O, per exemple, tenen també una estància allà en la que puguin conviure i doncs, portar-ho de la millor manera possible? Com funciona?
Bueno, per una banda, qualsevol persona que diagnosticada de càncer o persona del seu entorn, familiars, cuidadors, parella, no?, pot venir al nostre centre, al nostre horari, sense demanar cita prèvia. No? Si estan sentint això i no ens coneixen, doncs poden venir sempre que vulguin, no? I no han de demanar cita prèvia, i una de les especialistes en suport oncològic els atendrà. I si venen amb aquesta demanda explícita, doncs, bueno, doncs es farà una intervenció en base a això. Quan veiem que potser és una situació, no?, que a nivell sistèmic és més complicat, llavors es valora si s'ha de fer una derivació amb una psicòloga i se'ls convida a participar en una jornada que fem trimestral, que és del Dia dels Petits, no?, on els pares, un grup de pares, comparteixen un espai amb els seus fills, per una banda els fills, per una altra banda els pares, i en un moment determinat totes les famílies en conjunt, i es pot compartir, no?, des d'aquesta part més, des d'aquesta vessant més grupal, no? I en diferents, per dir d'alguna manera, tenim diferents, no?, vies, camins per poder, doncs, donar aquest suport.
D'acord. Clar, suposo que allà es deuen trobar també amb altres famílies, no?, amb la mateixa situació o situacions semblants d'aquest estil, i també amb menors. S'agafa, per exemple, confiança entre una família i una altra i s'acompanyen en aquest procés, també?
Sí, clar, per descomptat també, no?, fent sessions familiars, no?, amb la parella. També estem parlant sobretot dels petits, però també tenim una altra activitat que va dirigida a les famílies amb fills adolescents. Tinguem en compte, no?, que l'adolescència és una etapa de vida, doncs, bueno, que ja té els seus propis reptes, no?, i aquests pares moltes vegades tampoc saben com manegar la situació a casa amb els fills, no?, perquè tot i que ho entenen perfectament, en moltes ocasions aquests fills no expressen o no comparteixen, no? Llavors aquí tenim una altra activitat, que és l'aventura en família, que és a través d'una activitat doncs, aparentment lúdica, com pot ser fer una sortida amb vela, doncs es treballa també, no?, la connexió amb les emocions, i d'aquí oferim, no?, l'apertura per generar això, no?, un diàleg intrafamiliar en el que puguin parlar de com es senten cadascú, i tot això es fa en una posada en comú amb altres famílies, no? Clar. I d'aquí, doncs, això, moltes vegades sabem que es dona continuïtat inclús entre famílies, no?, bueno, doncs això, en mantenir un contacte.
Clar, d'aquesta manera els més petits també poden tenir com a referència, no?, algun altre nen o nena que estigui passant per la mateixa situació i doncs es fan amics, no?, i comparteixen aquest moment tan difícil de la seva vida sabent que no són els únics, no?, els que els hi passa això.
Exacte, no?, perquè una de les qüestions que són molt palpables quan una persona és diagnosticada de càncer és la sensació d'aïllament respecte a la resta de l'entorn. Clar, a aquests nens els hi passa això, no? Com a fills de, però també, no? De dir, ostres, el meu pare té alguna cosa que als meus amiguets no els hi passa, no? El seu pare els hi ve a veure el futbol i el meu pare no pot venir perquè no es troba bé, no? Quan venen, no?, al nostre espai, comparteixen amb altres nens o, com deia, no?, la ciutat dels adolescents, amb altres que estan en situació semblant, doncs connecten més, no?, amb aquesta normalitat de dir, mira, doncs no estic sol ni és tan raro el que m'està passant a mi, no?
I en quin moment, Sara, vau decidir crear aquest centre? Com va sorgir la idea?
Bueno, el centre ve de... Nosaltres pertanyem a la xarxa internacional d'una altra entitat que es diu Magis, que doncs comença a Edimburg fa 30 anys i a dia d'avui estan, hi ha centres Magis arreu de tot el Regne Unit, inclús a Hong Kong, a Tòquio i als Països Baixos. I el primer centre Càlida neix arrel d'una persona que coneix un d'aquests espais i decideix, doncs portar la idea aquí a Barcelona. I, bueno, el primer centre va obrir, el primer i únic centre fins ara, vam obrir el maig del 2019, i, bueno, amb l'esperança de poder anar creant i construint nous centres per donar suport i acompanyament a més persones que conviuen amb el càncer.
Mm-hmm. Doncs, Sara, una molt bona iniciativa. Tant de bo això no hagués d'existir, perquè seria, significaria que aquesta malaltia doncs, no és tan greu avui en dia. I tant de bo doncs, en un futur puguem parlar de que hi ha cura per tots els tipus de càncer i doncs, redueixi aquest risc de patir la malaltia i d'aquesta manera com es pateix. Així que moltíssimes gràcies per donar aquest suport tant als pares com també a aquests infants i acompanyar-los en aquest procés de la seva vida, que segur que no s'oblidaran de vosaltres. Gràcies, Sara.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana, d'aquest dissabte, perquè demà seguim amb moltes més notícies aquí, al Matí del Cap de Setmana. Ara us deixem amb Agropopular.
Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana, a COPE Catalunya i Andorra.